Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 17 d'abril de 2013. De l'atemptat comès dilluns a Boston encara no se sap gran cosa. No hi ha informacions, per exemple, sobre l'autoria, segons va reconèixer ahir al vespre el president Barack Obama en la seva segona declaració pública. En qualsevol cas, tenim un balanç que, podem dir entre cometes, afortunadament no es mou. 3 morts i 144 ferits. Almenys dues bombes, recordem-ho, esclataven poc després de 8:45 del vespre de dimarts, hora catalana, a la zona on es trobava el públic que seguia l'arribada de la Marató de Boston, una prova legendària on participaven 20.000 persones de 50 països, entre ells 91 espanyols, segons s'ha fet públic també. Entre moltes informacions relacionades amb aquest atemptat, també hem sabut que el ministre espanyol José Manuel García Margallo ha destituït el cònsol a la ciutat de Massachusetts per no haver atès prou bé la situació i tenir les portes de la seu diplomàtica tancades, perquè, segons havia dit, era l'hora. Deixant de banda aquestes qüestions, certament lamentables, però no les més importants en aquest crim, podem dir que els atemptats no tenen nacionalitat ni ideologia. Per tant, en part, és bo que tots fem l'exercici de reflexionar que sigui qui sigui estarà mal fet i que no ens hem de condicionar per si és una persona d'inspiració islamista qui ha comès aquest atemptat, si és una organització internacional o si és un boig com va passar ara fa 2 anys a Noruega. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem el programa com cada dia resumint l'actualitat de les últimes hores. Una actualitat que ve marcada per les investigacions sobre l'atemptat de Boston comès dimarts. L'FBI, que investiga els fragments i la metralla dels artefactes explosius d'aquest doble atac, pentina la zona i revisa les milers d'imatges i fotografies, així com vídeos de l'escena. L'FBI també ha anunciat que la investigació es fa a escala internacional i que serà llarga i complicada.
A més, tot i que no hi ha d'un complot terrorista, es treballa com si ho fos. Les autoritats no tenen ni sospites ni detinguts. Tampoc no hi ha la confirmació oficial del modus operandi de l'atemptat, però l'FBI ha confirmat que l'acció era poc sofisticada i que els artefactes estaven fabricats en olles de pressió metàl·liques plenes de peces de metall i de pólvora. Es tracta d'un dispositiu molt senzill que es fabrica fàcilment i que és comú tant entre els terroristes islàmics com entre els extremistes violents, com per exemple els neonazi, i actuen en solitari als Estats Units. També se sap que les olles de pressió es van ocultar en bosses de niló negres que es van deixar en el lloc dels fets, segons les forces de seguretat ciutadanes, per les cadenes de televisió nord-americanes. Entre les imatges que ha mostrat l'FBI, dues de les zones de propera de la línia de meta abans i després de l'atemptat. En la primera es veu una bossa a prop d'una bústia i recolzada en una vall. En la segona no hi ha rastre d'aquesta bossa.
Seguim encara sobre aquesta qüestió. El president nord-americà Barack Obama es va referir ahir al vespre en la segona declaració pública per primera vegada a la paraula terrorisme per definir els atacs a la Marató de Boston.
Tot i això, Obama va reconèixer que encara no saben, com dèiem, qui el va dur a terme. Ho va explicar en una breu compareixença a la Casa Blanca l'endemà dels fets, que recordem van causar 3 morts, entre els quals un nen de 8 anys i més de 170 ferits. El president nord-americà va prometre portar davant la justícia el responsable d'aquesta acció violenta, que va qualificar de covarda i cruel, i com ja va fer l'FBI, va demanar col·laboració a la ciutadania per fer avançar la investigació. Per cert, que el governador de Massachusetts, Deval Patrick, va confirmar també que només van esclatar dos artefactes a la meta de la marató de la ciutat de Boston i va assegurar que no tenen constància de cap nova amenaça per la seguretat de la zona. El governador va precisar també que la resta de paquets que es van investigar no eren artefactes explosius. Si es confirmés que es tracta d'un atac terrorista, com ja ha afirmat Barack Obama, seria el primer en territori nord-americà des dels atemptats de l'11 de setembre de l'any 2001 que van commocionar el país.
Canviem de qüestió. Una altra notícia de portada és la realitat política de casa nostra. El portaveu del govern català, Francesc Homs, va afirmar ahir que l'executiu manté el seu guió de celebrar una consulta sobiranista en aquesta legislatura sota tots els marcs legals possibles. Si fos necessari, segons Homs, al marge d'un acord amb el govern espanyol i sota la legalitat catalana.
Homs va dir ahir que el govern de Mas sempre ha volgut posar l'accent en el diàleg i que aquesta és la seva aposta, que el full de ruta marcat és la consulta sí o sí, va dir, i això és inalterable per tots els compromisos assumits, tant en el programa electoral com en l'acord de legislatura amb Esquerra Republicana i també amb les declaracions sobiranistes i pel dret a decidir aprovades al Parlament.
L'accent el posem, com vostès saben, en la idea del diàleg i en la idea de l'articulació de marcs legals que facin possible la consulta. No? Jo el que vull subratllar doncs, és que el guió del govern, allò que en diuen alguns el full de ruta, són tots els acords signats que afecten aquesta qüestió. Programa electoral de Convergència i Unió, acord de legislatura entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana i els dos acords del Parlament de Catalunya.
Francesc Homs també va deixar clar que el president català Artur Mas descarta efectivament una declaració unilateral d'independència a Catalunya, tal com va dir el cap de setmana passat, sense que s'hagi celebrat abans una consulta d'autodeterminació.
I un altre nom propi de l'actualitat catalana és el d'Oriol Pujol. El diputat de Convergència i Unió i exsecretari general de Convergència va declarar ahir durant més de 10 hores davant del magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Enric Anglada, per la seva presumpta relació amb una trama que pretenia arreglar, en benefici propi, les adjudicacions d'estacions d'ITV a Catalunya.
En una compareixença davant dels mitjans de comunicació a 11:15 de la nit, Pujol es va mostrar satisfet de poder-se explicar i desmentir molts punts dels sumaris i declaracions de terceres persones que no eren certes. Pujol es va mostrar content d'haver pogut declarar i va dir que és bo que hagi pogut fer-ho amb prou detall. En aquesta línia va afegir que tota la intenció que va fer és per l'interès polític, per consolidar un model d'acord amb uns criteris tècnics que sovint han estat, va dir, passats per alt. Pujol va tornar a expressar el seu disgust per com gent que el coneix s'ha referit a ell al sumari del cas.
Altres notícies de casa nostra. Toni Cantó va comparar la immersió lingüística en català amb la pederàstia, en el sentit que, segons va dir, necessiten límits. En una entrevista a la revista digital Jot Down, el diputat d'Unió Progrés i Democràcia va afirmar que hi ha límits i que no poden passar per sobre de la seva llibertat, de la mateixa manera que no es pot decidir que es permeti als pederastes fer el que vulguin.
El mateix Cantó va admetre que tot seguit que la comparació és desafortunada. En qualsevol cas, les declaracions de Cantó, que troba inadmissible que la Generalitat desacati la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la immersió, es va convertir en un dels temes més comentats a Twitter.
El nou claustre de la Universitat Politècnica de Catalunya es va constituir ahir entre esbroncades d'unes 300 persones que van protestar durant mitja hora al matí dins de la sala on es feia l'acte.
Els treballadors, personal administratiu i estudiants van demanar que retiri el pressupost de cara a aquest 2013 i van reclamar també la dimissió del rector de la UPC, Antoni Giró, segons va explicar el representant d'UGT, Ramon Sanz. Després de protestar durant més de mitja hora, es van retirar per permetre que se celebrés el claustre, que té per objectiu renovar el Consell de Govern de la UPC. Els sindicats esperen que els claustrals, que són elegits pels departaments, escoles, personal d'administració i serveis, i pels estudiants, demanin la dimissió de Giró.
I la productora Isona Passola és la nova presidenta de l'Acadèmia del Cinema de Catalunya per als propers 4 anys, en substitució de Joel Joan. La seva candidatura, anomenada la promoció del talent, es va imposar a la del també productor Jordi Radiu per 93 vots a 31.
La participació es va situar al voltant del 50%. La votació va ser precedida per una polèmica sobre el procediment dels sufragis per correu i el vot delegat iniciat per Jordi Rediu, l'altre aspirant. Una setantena d'acadèmics van votar presencialment el dijous passat en l'assemblea anual de la institució i una norantena més van fer arribar el seu vot per correu.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres. El Partit Popular es va quedar sol ahir en l'aprovació de la seva proposta contra els desnonaments en la ponència del Congrés dels Diputats. El text no preveu ni la dació en pagament ni altres propostes de la iniciativa legislativa popular de la plataforma d'afectats per la hipoteca, com ara l'expropiació als bancs dels pisos desnonats.
Ara el text passarà per la Comissió d'Economia del Congrés, que demà dijous aprovarà el projecte de llei abans de remetre'l al Senat. El portaveu econòmic del Partit Popular, Vicente Martínez Pujalte, ha assegurat que l'esborrany recull l'esperit de la iniciativa legislativa popular sobre la dació en pagament perquè busca la protecció dels deutors hipotecaris i inclou també una fórmula de lloguer social. Des del PSOE, Soraya Rodríguez, ha acusat el PP de fer desaparèixer de forma tramposa la iniciativa, aprofitant el tràmit parlamentari i admès que no té cap esperança que la nova llei aporti solucions contra els desnonaments. De la seva banda, el portaveu de Convergència i Unió al Congrés, Josep Antoni Duran i Lleida, també ha lamentat que el Partit Popular hagi buidat de contingut la iniciativa i ha cridat el consens.
Encara sobre això, el magistrat del jutjat d'instrucció número 4 de Madrid, que s'encarrega del tema, ha obert diligències prèvies contra 27 persones que van participar en l'escarni a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, el 5 d'abril passat. Entre aquestes persones hi ha un home que va ser en el seu moment amb Manuel Fraga, secretari general de l'antiga Aliança Popular, Jorge Bestringe. I canviem de qüestió. L'actual llei sobre l'avortament estableix que es pot interrompre l'embaràs lliurement fins a la 14a setmana de gestació i fins a la número 22 en cas de risc per a la vida o la salut de la mare i també en cas de violació o de greus anomalies en el fetus. Aquesta és la normativa actual aprovada pel govern de Zapatero. Ara la reforma que proposa Alberto Ruiz Gallardón comportaria tornar a la llei de 1985, que es basava en supòsits i no pas en el temps de gestació, com passa actualment.
Doncs sí, en canvi, prohibiria l'avortament en els casos de malformació del fetus. La reforma amb què treballa l'executiu espanyol popular tampoc permetrà avortar a les menors de 16 i 17 anys sense el permís dels seus pares. El PSOE instarà a trencar el concordat amb la Santa Seu si el govern del Partit Popular acaba reformant la llei de l'avortament tal i com demana la Conferència Episcopal Espanyola. Els socialistes consideren que els bisbes no poden imposar la seva moral a les dones. Des de Convergència i Unió assegura que el seu grup es pronunciarà sobre els canvis en la llei quan estiguin transcrits al paper.
En plan econòmic, el Fons Monetari Internacional ha presentat el seu informe sobre les perspectives econòmiques globals. La situació a Espanya empitjora en relació amb l'últim informe del gener. El Fons preveu que una contracció del Producte Interior Brut espanyol d'una dècima per aquest any fins a l'1,6%, de manera que Espanya es mantindrà a la cua de les economies avançades.
Per al 2014 es preveu un creixement del 0,7%. Aquestes dades contrasten amb les del govern espanyol, que ha previst per aquest any 2013 una reculada del Producte Interior Brut del 0,5% i un repunt de l'1,2% per al proper any. Pel que fa a l'atur, el Fons espera que la desocupació a Espanya toqui sostre aquest 2013 i arribi a una taxa del 27%, la més elevada de l'Eurozona, juntament amb Grècia. L'atur no es començarà a reduir lleugerament fins al 2014, quan es preveu que se situïn al 26,5%. L'organisme insisteix en la seva crida al Banc Central Europeu perquè mantingui la seva política monetària expansiva.
La infanta Cristina ha recorregut ja la seva imputació en el cas Nos, tot assegurant que no hi ha contra ella indicis de prou rellevància penal per declarar com a encausada en aquest procediment.
La filla del rei ha recorregut, doncs, la decisió del jutge José Castro després que ja ho hagi fet la Fiscalia Anticorrupció i l'advocat de l'Estat. En concret, el Ministeri Públic insisteix que si els responsables polítics, suposadament influïts per la presència de la infanta a l'Institut Nos, ignoraven que ella fos vocal en aquesta entitat i no van tractar o gestionar de cap manera amb ella temes vinculats a aquesta entitat, com pot exercir ella una influència delictiva? Doncs, per la seva banda, l'advocat de l'Estat al·lega en el seu recurs que no hi ha un sol indici incriminatori respecte a la filla del rei, més enllà de ser titular en un 50% de la societat Aizón, de la qual és copropietària amb el seu marit Iñaki Urdangarín.
I recordem que la cantant Isabel Pantoja, que s'enfrontava a una petició de 3 anys i mig de presó i multes de més de 3 milions i mig d'euros, ha estat finalment condemnada a 2 anys de presó per l'Audiència de Màlaga. Julián Muñoz, que va ser alcalde de Marbella i exparella de Pantoja, ha estat condemnat a 7 anys de presó i 7 més d'inhabilitació. Plana internacional, hem de parlar del potent terratrèmol que coneixíem ahir al migdia i que és de 7,5 graus a l'escala de Richter. Ha afectat el sud-est de l'Iran i ha causat 34 morts i 150 ferits al país veí, al Pakistan.
Una font oficial iraniana ha assegurat que es tracta del terratrèmol més gran que hi ha hagut al país en 40 anys i que s'espera encara trobar centenars de morts més. L'epicentre del sisme es va registrar 80 quilòmetres al nord de la ciutat de Sarawan, prop de la frontera amb el Pakistan, segons informa el Centre de Sismologia Iranià. El terratrèmol es va poder sentir en diversos països de la regió del Golf Pèrsic, a Nova Delhi. Les autoritats de Qatar i Dubai, on també va arribar l'ona expansiva, han ordenat de moment evacuar els grans edificis. Fa una setmana a l'Iran ja hi va haver un terratrèmol que va causar la mort de 40 persones i van ferir-ne a 800 més. En aquest cas, la magnitud va ser de 6,3 i dos pobles sencers van quedar devastats.
Important tensió a Veneçuela després de les eleccions presidencials. La comissió electoral, recordem-ho, va proclamar dilluns a la tarda guanyador dels comicis Nicolás Maduro, successor d'Hugo Chávez, però ara les manifestacions i les protestes estan derivant en perill de violència.
Recordem que aquest anunci va anar seguit d'aldarulls als carrers entre els seus partidaris i el líder opositor Enrique Capriles, que va denunciar frau en el recompte de vots. Recordem també que Nicolás Maduro va guanyar amb el 50,75% dels sufragis, el que es tradueix en uns 534.000 vots. El president electe, responsabilitat directament Capriles, de l'incendi de dues seus del Partit Socialista Unit a Veneçuela, amb gent a dins. Les dades de les víctimes dels aldarulls són, però, encara confuses. Nicolás Maduro va informar que almenys 9 policies havien resultat ferits dilluns. Els mitjans locals han comptabilitzat diversos ferits a diferents estats del país. La fiscal general de Veneçuela, Luisa Ortega, ha confirmat la mort de 7 persones en els incidents derivats de les protestes després de la proclamació de Nicolás Maduro. Per contra, el govern de Veneçuela parla d'una mort a Caracas pels trets disparats des d'un automòbil, suposadament d'opositors, contra un grup de ciutadans que celebrava la victòria de Maduro.
Avui a les 11 del matí a la catedral de Sant Pau de Londres començaran els funerals per l'exprimera ministra britànica Margaret Thatcher. A la cerimònia s'hi esperen més de 2.000 convidats entre familiars de Thatcher, també membres del govern i polítics del Regne Unit, així com algun antic mandatari internacional.
Sí, també hi assistirà la reina Isabel II. La monarca no assistia en un funeral per un exprimer ministre des de la mort del mandatari Winston Churchill, ara fa gairebé 50 anys. Més de 4.000 policies i 700 membres de les Forces Armades l'acompanyaran en aquest recorregut fins la catedral de Saint Paul. Entre el públic hi haurà admiradors, però també detractors. Al carrer s'ultimen ja els preparatius per aquesta cerimònia polèmica perquè costarà uns 12.000 milions d'euros als contribuents.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Passen 4 minuts d'un quart de 9 en esports. El Barça-Rigel va perdre ahir a la pista del Panathinaikos per 65-63 i els grecs dominen la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga per 2-1.
Els de Xavi Pascual es van refer d'un mal inici a l'infern de l'Oaca i van provocar una final de partit molt emocionant que, no obstant, veu com s'allunyar la Final Four de Londres.
Demà dijous els blaugrana tenen una última oportunitat de redreçar el rumb d'aquesta eliminatòria. El Real Madrid, en canvi, és ja el primer equip classificat per per a la Final Four, que es disputarà a Londres entre el 10 i el 12 de maig.
Els de Paolo Lasso van guanyar la pista del Maccabi de Tel Aviv per 57 a 69 i van sentenciar, per tant, la seva sèrie de quarts per la via ràpida 3-0.
Bones notícies per al Barça de futbol, perquè Leo Messi estarà al 100% per disputar dimarts vinent l'anada de les semifinals de la Champions a Munic contra el Bayern.
Ahir mateix li van fer una ecografia que va confirmar la bona evolució de la lesió muscular, com cada dia, però des que es va lesionar en el partit d'anada contra el Paris Saint-Germain, Messi ha anat a la ciutat esportiva també a fer sessions de fisioteràpia.
Tot a punt per a les semifinals de la Copa Catalunya, també de futbol, que juguen avui a Tarragona, Barça-Nàstic, els blaugrana amb l'equip B, i Espanyol-Llagostera.
El Barça, pensant en les semifinals de la Champions, jugarà amb el filial que entrena Eusebio. L'Espanyol donarà oportunitat també als jugadors del primer equip, que no són habituals, i també podria fer jugar alguns futbolistes del filial. El Llagostera, per la seva banda, estrenarà equipació amb una samarreta amb l'estelada. I pel Nàstic, si superen el Barça, jugaran la final a Tarragona. El Nàstic, recordem, és l'actual campió de la Copa Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. El Papa Francesc va mostrar ahir la seva tristesa per l'atemptat de Boston. A través d'una declaració en forma de telegrama enviada pel cardenal secretari d'Estat Tarcísio Bertone, adreçada a l'arcabisbe de Boston, Sean O'Malley, el Papa mostra la seva profunda tristor per aquesta notícia i manifesta el seu afecte i la seva proximitat a través de la pregària. Afegeix el pontífex que després d'aquesta tragèdia insensata cal invocar la pau de Déu per als morts, el seu consol per als qui pateixen i la seva fortalesa per a tots els qui participen en les tasques d'emergència i ajuda humanitària. D'altra banda, durant la missa celebrada al matí a la capella de la Casa Santa Marta, el Sant Pare va avisar ahir que no s'havia complert amb tot allò que l'Esperit Sant va demanar al Concili Vaticà II i va afegir que això ha passat perquè s'ha preferit cedir a la temptació de les comoditats que no pas seguir allò que Déu va inspirar als pares conciliars. El Sant Pare va afegir que cal seguir treballant per aplicar el concili i, d'altra banda, va felicitar Benet XVI pels seus 86 anys que va complir precisament ahir. Quart i mig de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, divisió al govern català sobre com cal abordar la consulta. El Periódico també sobre aquestes discrepàncies en el si de Convergència i en el govern titula Guerra oberta i ofereix la imatge d'Oriol Pujol entrant a declarar al Tribunal Superior de Justícia acompanyat per Josep Rull, Jordi Turull i altres dirigents de la formació. El Punt avui titula Torna la psicosi. Després dels atemptats de Boston, l'amenaça terrorista segueix malauradament viva. Diari Ara, investigació contra rellotge, referint-se també a l'atemptat de Boston. Diari El País, en una altra línia, Bárcenas va fraccionar les donacions per ocultar que eren il·legals. Diari El Mundo titula La infanta alega que imputar-la és ja una condemna provisional. Diari ABC, amb una imatge d'Isabel Pantoja, titula Pantoja esquiva la presó. I diari La Razón, acreditar el risc per a la mare evitaria fins a 100.000 avortaments cada any. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistarem Ignasi Ferreres, exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat que acaba d'anunciar la creació d'un observatori sobre l'activitat de les caixes.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. i ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen les millors ofertes.
Per això, ara tens un 20% de bonificació addicional en centenars de productes.
En alimentació, productes frescos, drogueria i neteja, centenars de productes amb un 20% de bonificació addicional.
Que podràs bescanviar de l'1 al 15 de maig a Hipercor.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Repassem aquesta xarxa viària. Ara trobareu aturades, per exemple, aquí al cinturó del litoral, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, baixant cap a la zona franca, més amunt, autovia A2 lenta, entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts, per tant, amb trànsit habitual força plena, aquesta autovia A2, cinturó del litoral d'entrada a Barcelona. També l'autopista B23 presenta trams d'atencions a Sant Feliu, a Sant Joan d'Espí, a tocada a l'Avinguda Diagonal. A l'extrem nord, la C58 presenta atencions aquí a Sabadell, baixant cap a Barcelona, molt lenta també la zona de Badia. I les dues rondes, que ara van força carregades, en sentit Llobregat, sobretot en la ronda de dalt com la ronda litoral. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que per avaria d'un tren s'està circulant per via única entre Gavà i el Prat, acumulant-se retards que poden superar els 20 minuts en tots dos sentits a la R2 Sud. La resta de línies de Rodalies, però, així com metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat, així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Amb la situació d'aquest dimecres, doncs, es presenta força tranquil·la. De fet, els pocs núvols alts que són presents a hores d'ara aniran marxant ràpidament al llarg de les primeres hores d'aquest matí i la resta de la jornada predominarà l'ambient assolellat. De fet, avui això afavorirà que les temperatures tornin a pujar una miqueta i creiem que els valors d'avui, els valors màxims d'avui, seran els més alts dels propers 7 dies, i és que es presenten canvis a la vista a partir de divendres. Divendres, les La situació meteorològica vindrà dominada pel pas d'una perturbació que generarà, afavorirà ruixats, xàfecs a molts punts del país, amb una davallada significativa del termòmetre. Fins i tot tornarà a nevar feblement, això sí, en alguns punts del Pirineu. Però de moment, tant avui com demà, situació meteorològica molt tranquil·la i amb valors màxims de temperatura que podran assolir fins i tot a ponent els 29 o 30 graus. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
L'exconseller Ignasi Ferreres avançava divendres en primícia dintre d'aquest programa que el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ell mateix presideix, crearà un observatori per analitzar l'evolució de les caixes i la seva dimensió social. Ara que ja suposem que és oficial l'anunci de la creació d'aquest observatori, parlem breument amb el mateix Ignasi Ferreres, que ens escolta. Senyor Ferreres, molt bon dia.
Bon dia tinguin.
Ens pot explicar en què consistirà breument aquest observatori sobre les caixes?
Bueno, hem decidit crear dins del nostre Centre d'Estudis Econòmics i Socials un grup de treball, com vostè ha dit, un observatori, amb la missió de fer un seguiment sistemàtic de les dotacions que en el passat i en el futur, especialment en el futur, es facin a les fundacions i a l'obra social del que eren les caixes d'estalvi o d'aquelles que encara continuen siguent caixes d'estalvi. Perquè, sobretot, volem observar les polítiques de repartiment de dividends que segueixin en el futur els bancs que han comprat o que compraran, perquè algunes encara estan pendents d'adquisició, diguem-ne les caixes, diguem-ne les caixes que existien abans a Catalunya, en general a Espanya, però especialment a Catalunya. Perquè està clar, segons la política que segueixen en el futur, pot ser de mantenir més o menys les dotacions que feien abans, diguem-ne, l'obra social a l'hora de repartir els dividends, perquè ara això ha passat a ser, en comptes de caixes, en comptes de caixes han passat a ser societats, bancs, i per tant societats anònimes. Per tant, poden mantenir els dividends, o poden retallar-los, o poden disminuir-los, o poden inclús deixar-ne de repartir. Amb el qual, està clar, això ens preocupa molt perquè una part molt important dels fons de les caixes nodrien, a part de les activitats que feien pròpies com a obra social, a moltes ONGs i entitats del tercer sector que fan admirables activitats de tipus assistencial, de tipus cultural, esportiu, sanitàries, de recerca, etc.
Hi ha esperança de recuperar?
Això podria ser un cop molt fort per a aquestes entitats que fan un gran servei a la societat.
Deia que encara és possible recuperar aquesta dimensió social de les caixes. Podem tenir esperança, potser després d'aquest període de crisi?
Bé, diguem-ne, per exemple, primer, ni totes les caixes han desaparegut, per entendre's com a tal caixes, perquè, diguem-ne, per exemple, la caixa de pensions, la més important de totes, continua tinguent estatus jurídic de caixa, i encara que l'operació financera es va fer a través de CaixaBank, diguem-ne, però, diguem-ne, el propietari de les accions de de CaixaBank continua sent el que era la caixa de pensions, per tant,
el poder
majoritari, i per tant, diguem-ne, s'han compromès concretament, a mi em consta que s'han compromès durant 3 anys, aquest em sembla que és el segon, que continuaran dotant, diguem-ne, a l'obra social amb 500 milions, i repeteixo, 500 milions d'euros anuals. La pregunta és, per exemple, què pot passar, diguem-ne, amb el... quina política seguirà el Banc de Bilbao, BBVA, Banc Bilbao, Vizcaya, Argentària, d'això, que ha comprat un IM. Unim era el banc que van constituir 3 caixes, la de Sabadell, Terrassa i Manlleu. I llavors, sí, aquesta fundació, diguem-ne, té un... aquest Unim, diguem-ne, té una presència al Consell d'Administració del banc, diguem-ne, la fundació aquesta. Però està clar, el banc podia seguir una política de dir, mira, doncs per reforçar l'empresa, doncs no repartim dividends. I com que ets minoritari, doncs, escolta, donen un temps, potser no repartim dividends, o els minimitzen, ho dic així. Per tant,
també és una situació perillosa. Sí.
Una visió sobre la societat, a veure què pensa, o sigui, sobre aquesta societat se pensi com evolucionen. Perquè elles, aquests bancs compradors, alguns ja han comprat, altres estan pendent de comprar, com per exemple Caixa, el que era Caixa Catalunya, que avui dia és Catalunya Banc, està pendent de comprador, de subhasta, recentment, però algun dia algun la comprarà. Què faran, diguem-ne, amb el que eren doncs, la Pedrera o que eren Sant Benet de Bages, ara parlo d'una altra, diguem-ne, de les institucions. Per tant, diguem-ne, val la pena que la societat estigui amatent sobre aquest tema, des perquè els bancs aquests, lògicament, es presentaran com a hereus, diguem-ne, del prestigi que tenien les caixes. Les caixes, a part d'aquesta punxada amb la bombolla immobiliària, tenien un prestigi acumulat de més d'un segle d'actuació positiva, i per tant la imatge corporativa, el que se'n diu la reputació, els bancs aquests doncs bé l'explotaran, i a més han rebut tota la clientela de, diguem-ne, tot el fons de comerç d'aquestes caixes. Per tant, també tenen un deure moral amb la societat.
Veurem com evoluciona això, i sobretot gràcies també pel servei que pot fer un grup de treball com aquest observatori per analitzar l'evolució de les caixes en la seva dimensió social. N'hem parlat amb Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Gràcies, que vagi bé, i també nosaltres amatents al que vostès ens puguin explicar amb el pas del temps. Bon dia.
Procurarem anar informant a la societat del que anem observant.
Ho esperem. Adéu-siau.
Gràcies, bon dia tinguin.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
obrim el temps de tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb l'advocat penalista Lluís Batlló. Bon dia, senyor Batlló.
Hola, molt bon dia.
També amb l'economista Josep Lluís Marriera. Bon dia, senyor Marriera.
Hola, molt bon dia.
I avui, des de l'estudi del Bisbat de Girona, comptem amb la presència del periodista i col·laborador de la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gai. Bon dia, senyor Gai.
Bon dia, ben
trobat. No l'hem sentit, però vaja, intuïm de lluny.
Ara em sentiu més bé?
Ara el sentim més bé. L'hem sentit una mica, però molt de lluny.
Molt bé.
Com estem a Girona? Ja no fa tant de fred, oi, als matins?
No fa una temperatura agradable dels... Els ciutadans diuen majoritàriament que aquestes temperatures s'haurien de mantenir tot l'any. Ja sabem que això és impossible.
Eh? Això pensem molts, quan fa aquest temps així, tant de bo fos tot l'any. Però clar, el clima que tenim és el que és.
Home, seria avorrit també.
També és maca. Sí, sí.
Calor, fred...
Té que haver una mica de tot, eh? Sí. Ploure, també és necessari que plogui. I neu, la neu, la muntanya també és bona.
I tant que sí. I ara, doncs, anem de cara al bon temps, com es diu, i als dies més lluminosos. Bé, tenim les conseqüències del terrible atemptat comès dimarts al vespre a hora catalana a Boston, durant la marató d'aquesta ciutat. De moment han passat 36 hores, més o menys, i no hi ha indicis sobre l'autoria. Nosaltres... hem proposat als oients una reflexió, i és que sigui qui sigui, és un crim terrible, en qualsevol cas.
Sí, no, està clar, i jo crec que és un acte terrorista, com l'ha comentat el president Obama. De tota manera, jo crec que és més difícil poder esbrinar qui ha estat darrere d'aquests atemptats partint de que pugui ser una persona de dintre dels Estats Units que no un atemptat terrorista. Jo crec que...
Un atemptat internacional, vol dir.
Internacional, terrorista en el sentit exacte, islamista.
D'un grup organitzat.
Exacte.
Vaja.
És que al final una persona, qualsevol boig, pot agafar una olla com aquesta agafat, sí. Posar metralla dintre i a partir d'aquí pues, cometre un atemptat com aquest. És molt difícil poder arribar a saber qui és. Ara, les línies islamistes, tot això està molt més investigat i molt més... tenen més preparació per poder arribar aquí que no pas la persona del carrer, no?
Senyor Marriera, per
sí, exemple. Jo ahir vaig tenir l'oportunitat quasi de veure-ho en el moment que es produïa, perquè en el moment que vaig... obro la tele i...
Abans d'ahir, concretament.
Abans d'ahir, sí, exactament.
Sí, ja l'hem entès.
I aleshores, en aquest moment connectem, no sé què, cac, i es veia el moment de l'arribada de la marató i que va començar a haver-hi l'explosió, no? Aleshores, clar, es va crear una sensació una mica d'incertesa per part de tots els locutors, els mitjans de comunicació, en què tothom deia, bueno, què pot ser, no? Però, esclar, ahir la nit ja feia 24 hores, no? Aleshores, en 24 hores no s'ha sabut... res de res, no? Jo estic passant d'acord amb el que tu dius, no? A mi em sembla la sensació de que, home, els mitjans secrets i fins i tot de seguretat dels Estats Units tenen molt més controlat el tema dels possibles atacs externs, eh? El tema dels possibles atacs interns, potser això és un tema que no està tan controlat, perquè potser no estan tan ben organitzats. També això podria ser un grup de 3 o 4 persones, o fins i tot un sol, no? Un sol que li agafés la bruixeria aquesta i fes un acte individual, no?
Hem conegut crims en escoles,
sí,
o assassinats de la delinqüència comuna,
correcte.
Tristament molt habituals als Estats Units.
Per tant, clar, fa por, perquè dius, realment pot sortir un boig en qualsevol moment i els mitjans de seguretat dels Estats Units, pues això és molt més difícil que ho tinguin controlat, no? Per això, clar, hi ha un cert nerviosisme, perquè tothom voldria saber si hagués sortit una organització X, la que hagués sigut, immediatament això ja et dona, com a mínim, ja tens un culpable. Eh? I és el que vol l'opinió pública, no? I el que espera tothom. Jo espero que l'Obama, pues, clar, amb tot el sistema de seguretat nord-americans, intentaran trobar... això sortirà.
Sí, sí.
Que surti un moment o altre. Però, bueno, veurem quan.
Veurem quan,
sí.
Senyor Gai, des de Girona.
Sí, sí. És indubtable que tot apunta que és una acció gairebé individual, no pas d'un grup, perquè per poc organitzat que hagués existit o que estés, segur doncs, que haurien fet algun tipus de reivindicació. A mi, personalment, el que no m'ha sorprès, perquè és molt propi del sistema americà, és que el primer que han fet ha sigut oferir una recompensa de $50,000. Això a Europa ens sorprèn. possiblement, i em consta a mi personalment, que aquí també hi ha el que se'n diuen fons reservats, fons secrets, etc. Doncs per què? Per aquestes actuacions policials. Però això que ens recorda vagament, o poder no tan vagament, doncs aquestes actuacions que ens han venut cinematogràficament des de l'Oest, no? Oferim 50.000 dòlars a qui pugui donar informació.
I això també ho associem al suborn i a pràctiques delictives.
Allà és una cosa...
És molt americà, això, eh?
Sí, per això.
La gent també té l'esperit de col·laboració, no? Cosa que potser aquí... La gent,
la col·laboració ciutadana,
potser no sé si arriba
més, sí.
Si posessin un lletrero busquem el senyor tal, no sé si aquí a Espanya la gent
si no
veuria tant,
tant
cara, no? Eh? Poder si hi hagués l'incentiu, doncs,
si hi hagués molt alt, potser sí, no?
Els 38.500 euros, exactament, sí. 50.000 dòlars venen,
ha fet la conversió molt ràpid,
sí. Doncs possiblement la col·laboració ciutadana doncs augmentaria. Jo suposo que l'experiència nord-americana en aquest sentit els hi dona resultats positius, per això ho fan, segur.
Ahir recordàvem un altre atemptat terrorista dins del marc d'un esdeveniment esportiu, com van ser els Jocs Olímpics d'Atlanta, si vostès recorden, el dia 27 de juliol de l'any 1996, una persona en solitari també va cometre un atemptat, va haver-hi més morts a Atlanta, no sé si ho recorden. Aquesta persona va ser detinguda l'any 2003, perquè es faci la idea, vostès, o sigui que 7 anys després.
7 anys després.
No, està clar que serà molt més difícil en aquest cas, en principi. De tota manera, això que comenteu em fa pensar que és veritat, els Estats Units, això d'oferir una recompensa és curiós per nosaltres. De tota manera, és el que està fent en tota la seva política internacional. Vull dir, quan d'alguna manera intenta controlar l'exèrcit d'Egipte o controlar que el Pakistà més o menys estigui, al final també és amb recompenses. Vull dir, és una manera pràctica, i es pot discutir o no, però és de la recompensa d'aquesta que és en petit el que fa en la seva política internacional.
Sí, jo, si no recordo malament, per la informació a l'entorn de Bin Laden, la tarifa, entre cometes, això m'ho dic, estava a $1 milió.
Mm. Si algú trobava Bin Laden.
Sí,
clar.
Sí, que... Tot té un preu, no?
Sí, tot es mou a través del diner, és evident. Tot es paga.
Bé, senyors, ara comentem més coses d'aquest i altres temes. Sara Cruz, bon dia novament.
Hola, molt bon dia.
Bé, encara sobre el tema de Boston, hi ha hagut dues declaracions públiques d'Obama, del president Obama, i de moment res de res.
De moment res de res. L'FBI diu que els explosius de moment de Boston eren olles de pressió camuflades dins de motxilles. Ara investiga els fragments i la metralla d'aquests artefactes explosius d'aquest doble atac a la Marató de Boston, mentre pentina la zona també i revisa els milers de fotografies i vídeos de l'escena. De moment ha difós dues fotografies de les restes dels artefactes. I d'altra banda, el ministre Margallo, el ministre d'Exteriors, destitueix el cònsol a Boston per tancar l'oficina després dels atacs a la Marató, i és que el cònsul va al·legar que va tancar perquè ja era la seva hora de plegar.
Doncs bé, comentarem aquest fet i altres, però anem a altres temes que també tenim previst tractar a la tertúlia, com la situació en el si del govern i de Convergència en relació amb la consulta i també la imputació d'Oriol Pujol.
Sí, fem un repàs ràpid. El conseller de Justícia, Germà Gordó, ja com vam comentar ahir, no veu possible la consulta sobiranista sense un acord amb el govern espanyol. Homs li va respondre ahir, va dir que la consulta es farà sí o sí, i ell sosté que el full de ruta del govern es manté, per tant, inalterable. De la seva banda, Oriol Junqueras, d'Esquerra, respon a Gordó que Esquerra no descarta cap via democràtica per Catalunya. De la seva banda, des del PSC, Pere Navarro lamenta que la posició de Gordó no sigui majoritària al govern. I d'altra banda, parlem també de la imputació d'Oriol Junqueras, que va dir ahir que no forma part...
Oriol Pujol, perdó.
Oriol Pujol, volíem dir, perdó.
No pateixis.
Oriol Pujol va dir que no forma part de cap trama corrupta. El diputat de Convergència va declarar ahir, recordem, durant gairebé 12 hores al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la seva presumpta relació amb una trama que pretenia arreglar en benefici propi les adjudicacions d'estacions d'ITV a Catalunya.
I una previsió econòmica del Fons Monetari Internacional per a Espanya.
Doncs sí, no massa bona, i preveu que l'atur a Espanya toqui sostre aquest any i arribi, atenció, a una taxa del 27%. El Fons també ha rectificat el seu últim informe del gener i pronostica una contracció d'una dècima per a Espanya fins a l'1,6% per aquest any.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Fins després.
Fins després, bon dia.
Una petita pausa i continuem amb la tertúlia que avui compartim amb l'advocat penalista Lluís Batlló, amb l'economista Josep Lluís Marriera i amb el periodista del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gall.
Ràdio Estel. Ràdio Estel celebra l'any Espriu. Aquest diumenge a les 9 del vespre no et perdis el programa especial Tot Espriu, amb poemes recitats per ell mateix i altres veus catalanes com Rosa Novell, Lluís Soler i Núria Feliu, entre d'altres. Documents sonors pràcticament desconeguts, com els enregistraments del propi Espriu del 1963 i de l'obra La pell de Brau, un disc del 1969 recitat per Narcís Bonet. Tot Espriu, aquest diumenge a les 9 del vespre. L'any Espriu a Ràdio Estel.
Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa tant al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Saps el que és un dia d'or? És un dia en què tot et surt bé. Et fan una oferta de feina. Per fi veus l'últim capítol de la sèrie de l'any. I a sobre, al Cort Inglés, t'emportes uns pantalons esport o texans d'Ústim per 29,95 euros i dos per només 55. Gaudeix del teu dia d'or amb els 8 dies d'or del Cort Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Seguim amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel, on avui ens acompanyen l'economista Josep Lluís Marriera, el periodista de Girona Josep Víctor Gay i també l'advocat penalista Lluís Batlló. Bé, sobre la destitució del cònsol a Boston, em sembla que poques paraules més es poden dir, sobretot perquè aquesta vegada sí que hem de dir que la reacció del ministre ha estat molt ràpida davant uns fets que vaja, sí, es qualifiquen per ells mateixos.
Molt ràpida i molt lògica. Jo crec que ningú pot entendre que en una situació com aquesta es pogués tancar com si fos allò a l'oficina d'Hisenda, escolta, és el consulat, i a més és que, vull dir, està precisament per aquesta situació, entre altres, no? Per tant, em sembla lo normal, no perfecte, lo normal.
Jo trobo molt bé l'acció que ha tingut el ministre d'Exteriors, no? Quan un empleat, en un moment i en una circumstància excepcional, tens que fer unes hores extres, doncs, escolta, és evident que si ells el seu horari és a les 6 de la tarda i en aquell moment doncs, hi ha una situació excepcional, escolta, es té que treballar fins a les 12 de la nit o no dormir gaire nit, si és necessari, no? Aleshores, clar, això demostra una miqueta aquesta mentalitat funcionarial que existeix en aquest país, no? És a dir, primer és l'horari, primer és acabar amb una hora, i el que més, doncs, escolta'm, no donar-li la importància que requereix, no? Per tant, aquest home, vull dir, cruz i ratlla,
Deixi'm dir que això de la mentalitat funcionarial, la paraula és una mica injusta, perquè injusta, els funcionaris no tots, sí, són,
no tots són
incomplidors, sí, de les obligacions.
Jo estava pensant això, que és trist, que pugui ser despectiva, però és que, bueno, realment tots sabem el que tu estàs volguent dir, no?
Sí,
en realitat
sí,
hi ha persones,
sí,
evidentment, doncs, que treballen molt
i
bé.
I tant, i veurem amb altres, amb sectors com la sanitat mateix, que hi ha persones que millor tenen l'horari que tenen que acabar a les 6, però si hi ha una operació, hi ha un malalt i no sé què, es tiren fins a les 12 de la nit, no? Evidentment, això passa i està passant, no? Uh-huh. Però en aquest sector diplomàtic,
Sí.
Vull dir, com que no s'hi juguen, però esclar, dius, en aquest cas sí, podia haver-hi gent morta, no? O gent, fins i tot, que sí, tenien, sí, que hagués pogut ajudar com a ambaixador o cònsul, en aquest
com
cas.
Com a cònsul, no, a veure, a més és una de les obligacions,
és l'obligació
dels representants
que tenen,
diplomàtics,
clar,
atendre els ciutadans del país i d'altres països, si cal.
I us ho comentàvem abans, que d'espanyols doncs, n'hi havia 90 i pico.
91,
semblava, oi?
Sí, sí, segons la llista dels participants a la marató, 91, que és una xifra interessant.
Només
sí,
per sí, això ja es tenien que preocupar, sabia, com a mínim, jo, vamos, si hagués sigut cònsol, el primer que hagués intentat és buscar la llista dels 91 participants espanyols, això en primer lloc. I després intentar localitzar-los d'alguna manera per saber com estan, com a mínim.
Senyor Josep Víctor Gai.
Bé, jo crec que aquesta, tal com encertadament s'ha doncs, dit, és l'actuació normal del cap dels diplomàtics, no? En aquest cas el ministre d'Afers Estrangers. També voldria trencar una llança en el sentit de que, sortosament, i ho dic per experiència familiar, els diplomàtics espanyols no tots actuen com aquest senyor de Boston.
També ho va dir el ministre, és una actuació que és excepció, no és norma.
No sé si és excepció o no, però ja dic, puc testimoniar personalment, doncs, no en el meu cas personal, però sí amb una nostra filla, doncs, en un altre país americà, justament, veí dels Estats Units, concretament de Mèxic, doncs que, si ho recordeu, quan hi va haver un inici d'una epidèmia de grip, doncs que semblava que s'havia d'estendre arreu del món i que precisament es va iniciar a Mèxic, doncs que... Sí. En aquell moment amb la seva família residien a Mèxic, doncs el consolat general de Mèxic, que està al costat de l'ambaixada, no? Es va posar en contacte amb ells i els va dir que els hi farem arribar un pack de medicaments que hem destinat a totes les famílies espanyoles que tenim controlades, diguem-ho així, concretament en termes diplomàtics, que estan a la matrícula, diuen així, has d'estar matriculat.
Sí.
És una llista doncs, que saben qui ets, on ets i fins i tot en què treballes. No? En aquest cas doncs, no va ser necessari perquè precisament doncs, la seva estada allà estava relacionada amb uns laboratoris farmacèutics que elaboraven això, però vull dir, sense ells fer cap gestió, va ser el consolat espanyol que els hi fem arribar això perquè hi ha aquest risc de...
Recordem que això va ser l'any 2009, efectivament, per la primavera, sí. Fa 4 anys, quan començava la grip A, suposo que refereix vostè, no?
Sí. Per tant, vull dir que... En aquest cas, evidentment, el cònsol general d'Espanya, Boston, ha tingut una actuació nefasta i, per tant, doncs, ben apartat sigui, però també veiem que ara possiblement surten més les negatives, perquè dic, aquest fet concret jo no el vaig veure reflectit a cap mitjà de comunicació, perquè aquesta hauria de ser l'actuació normal.
La normal, exacte, com deia el senyor Batlló, sí. És el que exigim dels nostres... perquè són representants polítics, d'alguna manera, també, els diplomàtics.
Sí, clar, és un càrrec funcionarial, però fins a cert punt...
Representant dels governs de cada país.
I que paguem amb els impostos. Efectivament, tampoc s'ha d'oblidar. No són els treballadors d'una empresa. És una empresa, sí, és una empresa que és l'Estat i que la mantenim amb els nostres impostos.
Avui a la tertúlia ens acompanyen el periodista Josep Víctor Gai des de Girona i des d'aquí, des de Barcelona, l'economista Josep Lluís Marriera i l'advocat penalista Lluís Batlló. Parlem de la situació política a Catalunya, ni que sigui breument, però hi ha dues notícies que sembla que no van deslligades del tot. D'una banda, la declaració com a imputat d'Oriol Pujol pel cas de les ITVs, ahir durant més de 10 hores al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb tota la plana major de Convergència donant suport a Pujol, i d'altra banda, les declaracions diferents que hi ha hagut sobre el tema de la consulta en el si del govern i de Convergència, amb Germà Gordó, ahir el portaveu que va haver d'esmenar el conseller Gordó dient que la consulta es farà sí o sí, de tot plegat, què en pensa, no? Què destacarien?
Home, jo el segon que tu comentes, Ignasi, veig una mica surrealista que entre els membres del mateix govern puguin estar discutint sobre si la consulta es farà o no amb l'acord de Madrid. Vull dir, jo crec que és una cosa fonamental saber si es farà amb un acord o sense acord. Vull dir, no,
el
no
govern sembla
qüestió...
que està per fer-la com sigui, la consulta.
Sí,
la
però clar,
quan
veus dissidents, dius, pues, el govern així en general, sí,
o
però
potser... Que... representants que volen tocar de peus a terra, o diuen això.
Sí, de tota manera, la consulta amb l'acord de Madrid jo crec que és un oxímoron, no? Es diu així, és una contradicció en els termes, vull dir, és impossible.
Perquè sembla que el govern de Madrid no acceptaria en cap cas una consulta.
Jo crec que no.
Bueno, els dos temes, no? El primer tema, el senyor Oriol Pujol, jo crec que en principi un deu per ell, perquè el primer que ha fet ell és dir jo vull declarar. I va demanar dia i hora per anar a declarar.
I les hores que calgui.
I les hores que calgui. Per tant, això ja demostra que ell el que vol és parlar i explicar-se.
No com la infanta, eh? El contrari de la infanta.
En tot cas, també tenen dret els ciutadans a dir si no estan d'acord amb la imputació, sí, com és el cas de la infanta.
Exactament. Per tant, a mi jo li poso un 10 al senyor Oriol Pujol, perquè ell ha volgut anar-hi i s'ha passat les hores necessàries per anar a parlar. Això, en primer lloc. Segon lloc, també un altre 10 pel jutge. Perquè el jutge en aquest cas ha sigut una persona que ha sigut receptiva a la petició de l'imputat i, per tant, doncs, ha estat allà les hores que ha calgut. Això, per mi, en primera instància...
Podríem comparar-lo amb el cònsul de Boston, no?
Exactament, tot al revés del cònsul de Boston. Aquí ha sigut treballador, aquest funcionari.
Quan van ser les 4 no va tancar.
Exacte. Això mateix.
Per tant, en aquest cas, bueno, ara veurem el que passarà, no? Però jo diria que el primer acte, molt bé. Ara veurem. No? I respecte a l'altre tema que comentàveu dels dos consellers, a mi m'agradaria posar un símil nàutic. Jo els diumenges tinc la sort que som molt aficionat fa molts anys a navegar, a vela,
molt bé.
I aleshores, pues, esclar, quan sortim tenim que fer a vegades pues, un triangle d'aquests milles o un barlovento sotavento que es diu, amb una boia a cada punta. Bé, quan nosaltres sortim tenim que anar a la primera boia. Clar, sí. Anar a la primera boia, sempre diuen que la línia més curta entre dos punts és la línia recta, evidentment. Clar, aquí aquests consellers tots tenen, saben on està la boia, però clar, tu no tens, a vegades no tens d'anar amb línia recta, tens d'anar fent bordos. I fer bordos què vol dir? Vol dir que a vegades tens d'anar cap a babord, a vegades tens d'anar cap a estribord, en funció de com et ve el vent, perquè el vent també canvia i rola, en funció de com va el mar de fons, en funció de com van les onades, tens que anar canviant i anar fent els bordos d'una manera a l'altra. El que passa que tu al final vols anar en aquella boia.
Portant bé el timó. A vostè li agrada el símil d'Artur Mas, no? El símil mariner.
Sí, sí, sí. Per tant, jo crec que, bueno, són formes de dir, no? És dir, aquests dos senyors, els dos volen anar a la mateixa boia. El que passa que, a lo millor, en un moment determinat et fa més vent i tens que anar més a babord, en un moment determinat pues, tens que senyir més i fer un bordo més cap a estribor, bé, en funció una mica de la situació de com baixi el vent i com baixin les onades. Però al final és el mateix.
En la navegació tothom no coincideix sempre en el que s'ha de fer en cada moment, no?
Exacte, també, perquè no hi ha normes exactes. A vegades, jo recordo que amb la tripulació que estem, doncs a vegades un diu una cosa, l'altre diu una altra, i al final algú té que manar, evidentment, no? Algú té que manar. Però hi ha opinions.
Senyor Gai, ho veu així també vostè?
Bé, jo suposo que davant d'un plantejament tan important pel futur d'aquest país, tot i estar en el mateix govern, però sense oblidar tampoc doncs, que és un govern minoritari parlamentàriament, malgrat doncs, que tingui uns acords amb un partit extern, No oblidem que Esquerra Republicana no ha volgut o no ha considerat oportú tenir cap responsabilitat directa a govern. Això doncs, condiciona, si més no és un condicionant més en aquest procés tan complicat. No hem d'oblidar la complicació jurídica, administrativa i política, finalment, doncs, per assolir aquests objectius. Evidentment, si Convergència i Unió tinguessin una majoria en el Parlament, segur que aquest tipus de declaracions no es produirien, em sembla, no? Esclar, fer una mica de política ficció o imaginació política és relativament fàcil, però és evident que els condicionants amb què es troba externament Convergència i Unió i internament, perquè tampoc hem d'oblidar doncs que són dos partits, no? Jo tenia un amic que li preguntava, tu ets de Convergència o d'Unió? I ella, sóc de la I. Sí, Convergència i Unió.
No? Se sentia identificat o entremig.
Exacte. No? Per tant, suposo doncs, que també hi ha el que se'n diu també en termes polítics diferents sensibilitats a dintre la coalició.
En el cas de Germà Gordó és de Convergència. De vegades hi ha discrepàncies que venen d'Unió.
Sí, poder és de la I, no ho sabem. No?
Potser sí.
Per tant, clar, els equilibris, insisteixo, amb aquesta minoria parlamentària, doncs,
tampoc són estranys. I no m'estranyaria que en el llarg camí doncs, que s'ha iniciat se'n produïssin més. El que sí és doncs sorprenen a la ciutadania que no està, diríem, tan amatent a aquesta realitat. Home, avui surt un senyor que diu una cosa, l'endemà un senyor del mateix partit, de la mateixa coalició, del mateix govern, que diu una altra cosa que no és ben bé allò que deu. Clar, això, evidentment, també no contribueix a facilitar les coses de cara a la ciutadania.
Bé, senyors, ho hem d'anar deixant. No sé si encara volien apuntar alguna cosa més.
No, simplement jo volia comentar una cosa que comentava abans sobre la imputació del senyor Pujol, que a veure, la imputació ha estat per al jutge. Una altra cosa és que ell hagi escollit anar a declarar, però hagi escollit el dia, però anar a declarar tindria que haver anat a declarar segur.
No, vull que
l'han
imputat. En el moment
que l'haguessin imputat tindria que anar. Vull dir
ja l'hauria citat
sí,
el jutge.
Que està molt bé, ha volgut anar abans, però vull dir, al final tindria que haver anat.
Sí, bueno, però amb això es guanya temps, que sempre és positiu. No? Sí.
En aquests casos pot accelerar el procés, senyor Batlló? Sí, pot accelerar el procés?
Bah,
el que fa la figura d'Oriol Pujol.
Va tot tan lent, francament, va tot tan lent que depèn de la voluntat del jutge d'instrucció.
A veure, l'advocat penalista que digui...
Sí. Com acabarà això? Com acabarà?
Mira, el pitjor, de veritat, el pitjor de la justícia és la lentitud, perquè al final la justícia crec que fila prim i acaba donant bones sentències i acaba condemnant solament els culpables, però la lentitud aquesta és injusta per tots.
Sí, sí, sí.
Ho deixem aquí i ja parlarem d'economia una altra vegada i d'aquest any que es preveu tant de tocar fons en moltes
complicat,
coses.
Complicat, encara serà. Sí,
gràcies, Josep Lluís Marriera, Lluís Batlló i Josep Víctor Gai, des de Girona. Adéu-siau, bon dia a tots tres.
Bon dia.
Passa un minut i mig de les 9, els titulars d'última hora que ens porta el Gerard Carrión, i la segona hora us animem avui especialment a quedar-vos amb nosaltres, amics oients, perquè us presentarem un llibre de Claret, a preu molt popular, que es titula Els Salms, un diàleg sincer amb Déu, que és un recull dels Salms, perquè tots els qui vulgueu en algun moment buscar la interioritat de la pregària pugueu recórrer aquests importants textos bíblics. Ens visitarà el biblista Javier Velasco, que és un dels artífexs d'aquest llibre de Salms publicat per Claret i que pot ser una bona oportunitat per fer un regal assequible econòmicament per Sant Jordi. També tindrem l'espai d'Història, Art i Patrimoni amb Josep Martí Bonet i, naturalment, amb el doctor Pros. Això fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem els titulars. A aquesta hora, el diputat de Convergència i Unió, Oriol Pujol, ha declarat durant 12 hores davant del magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Enric Anglada, per la seva presumpta relació amb una trama que pretenia arreglar en benefici propi les adjudicacions d'estacions d'ITV a Catalunya. En una compareixència davant dels mitjans, ahir a quarts d'11 de la nit, Pujol es va mostrar satisfet de poder-se explicar i desmentir molts punts del sumari i declaracions de terceres persones que no eren certes. L'FBI, que investiga els fragments i la metralla dels artefactes explosius del doble atac a la Marató de Boston mentre pentina la zona i revisa els milers de fotografies i vídeos de l'escena, ha anunciat que la investigació es fa a escala internacional i que serà llarga i complicada. A més, tot i que no hi ha evidències d'un complot terrorista, es treballa com si ho fos. Davant la falta de proves, conclusions i culpables, les autoritats nord-americanes han fet una crida a la població perquè col·labori en aquesta investigació. I atenció, perquè els serveis de seguretat del Congrés dels Estats Units han detectat un sobre amb una substància tòxica enviada al senador republicà per Mississippi, Roger Wicker, membre de diversos comitès del Congrés, entre els quals el de les Forces Armades. Fonts del Capitoli han explicat que es tracta de ricina, una toxina de pols blanquinosa que s'inhala i resulta mortal si arriba a la sang. Periodistes d'arreu del món fan guàrdia per ocupar el millor lloc. A les 11 d'aquest matí, a la catedral de Sant Pol de Londres, començarà el funeral de Margaret Thatcher. A la cerimònia s'hi esperen més de 2.000 convidats, entre familiars de l'exprimera ministra britànica, membres del govern i polítics del Regne Unit i en algun antic mandatari internacional. I la Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat recórrer al Tribunal Suprem la sentència que anul·la l'ús preferent del català a la corporació. Els grups de Convergència i Unió, Esquerra Republicana i el PSC entenen que tot plegat és un atac contra la nostra llengua a càrrec d'un grup minoritari com és Convivència Cívica Catalana, que vol crear un conflicte allà on no hi és.
Ràdio Estel.
Els partits són cridats a interpretar les aspiracions de la societat civil i a orientar-les al bé comú. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
El proper 20 d'abril, les quatre estacions de Vivaldi sonaran a la Basílica de Santa Maria del Mar amb el solista txec Ivan Zenati i l'orquestra de cambra Leo Zanasek. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Venda d'entrades a Ticketmaster i El Corte Inglés. Més informació al 93 317 02 90. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
De les 9, ja sabeu, amics oients, ho vam dir ahir, us ho tornem a recordar avui, que per Sant Jordi, dimarts vinent, el primer cafè de Ràdio Estel us acompanyarà en directe des del claustre de la Catedral de Barcelona, ben a peu de carrer, ben a prop del carrer. Ens podreu visitar a l'hora que vulgueu, tant durant aquest programa com durant la resta del dia, amb un programa especial que us estem preparant per a la 1:10 del migdia, després de la Salva i el Virolai de Montserrat, amb la Mercè Raga, i també al vespre, al 7:40. A part d'altres sorpreses que durant tota la jornada festiva popular de Sant Jordi compartirem amb tots vosaltres, ja sabeu, des de les 8 del matí, des del claustre de la Catedral de Barcelona. I precisament parlant de Sant Jordi, aquests dies us estem donant a conèixer algunes novetats literàries importants i interessants. Avui us n'oferim una de ben especial, que és el llibre Els Salms, un diàleg sincer amb Déu, editat per Claret amb la col·laboració del Centre de Pastoral Litúrgica i també de l'Associació Bíblica de Catalunya. De vegades ens compliquem la vida quan volem pregar i potser no valorem prou que tenim els Salms, aquest gran tresor poètic de vida interior i d'invocació al Déu a través dels fonaments bíblics que, vaja, recollits en aquest llibre, hi ha un preu molt popular, els tenim ben a l'abast. Parlem d'aquest llibre de Salms amb un dels seus impulsors, el coordinador de l'Escola d'Animació Bíblica, Javier Velasco, que també és vocal de la Junta de l'Associació Bíblica de Catalunya. Música.
Ens acompanya ja en directe el biblista Javier Velasco. Bon dia, senyor Velasco.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé, gràcies a Déu.
I bona Pasqua, perquè com que són 50 dies, tenim aquesta sort.
I tant que sí, bona Pasqua.
I bon Sant Jordi, ja per avançat. Com definiria vostè aquest llibre? És un llibre de format petit, gairebé de butxaca,
sí.
Que ens fa pensar, no tenim excusa per no trobar eines per pregar amb els salms?
I tant que sí, és un llibre de butxaca, que tu vas dir, un llibre molt barat, 4,90, o sigui, més barat...
Gràcies per dir el preu, sí, preu popular, 4,90.
Sí, preu popular. I, bueno, té el text dels 150 salms del Salteri, de la Bíblia, a la traducció de la Bíblia catalana interconfessional, i també, el que és més important, en una molt bona introducció, primer una introducció general i una introducció a cadascú dels 150 salms, fet per un gran biblista també de la nostra casa, que és Joan Ferrer, que a més és el degà de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. És un llibre que es pot portar a sobre, perquè pesa molt poquet, molt petit, i és un llibre pensat per pregar. De fet, a vegades diuen no tenim coses per pregar. La veritat és que tenim la mateixa paraula de Déu, i les sales crec que és una de les millors maneres, o la millor manera de pregar.
Sí, pels qui potser no tenen uns coneixements de la Bíblia tan acurats com li passa a vostè i li passa a moltes persones que s'han format en l'animació bíblica, quin paper juguen els salms a l'hora del treball de pregària a través de la Bíblia o de lectura i interpretació de la Bíblia?
Els salms han sigut el llibre de pregària del poble jueu, de sempre, per dir-ho d'alguna manera, com poble de Déu. Va ser el llibre de pregària també de Jesús, va ser el llibre de pregària de Maria, va ser el llibre de pregària de les primeres comunitats cristianes, i lògicament també és el llibre de pregària per antonomàcia cristiana. De fet, és un llibre que parla des de la vida, és un llibre per llegir, per cantar, inclús hi ha anotacions per fer-los de forma musical, però són llibres escrits durant molts segles, però que parlen d'un Déu amorós, són lloances a Déu, però també en moltes ocasions són pregàries que parten de la mateixa vida, d'experiències d'alegria, però també d'experiències de dolor, de tristesa, d'angústia, i són respostes a partir precisament de la paraula de Déu a cadascú d'aquestes circumstàncies de la vida. Jo crec que no hi ha circumstància que no es trobi d'alguna manera representada en algun dels salms.
També ha parlat vostè del Salteri. Quan parlem del Salteri ens estem referint a tot el que és el material de la litúrgia de les hores, és a dir, la pregària de l'Església, les laudes i vespres, que molts oients de Ràdio Estel comparteixen amb nosaltres des de Montserrat, també les completes i l'hora intermèdia.
Exactament, tot... sí.
I això es nodreix de salms i altres textos, també, oi, el Salteri?
Sí. Bueno, però en principi la pregària principal, com tu deies, de la litúrgia de les hores són precisament els salms, i inclús formen una part important també de la litúrgia eucarística, tant la litúrgia eucarística diària, de la paraula, com la litúrgia eucarística dominical, sempre hi ha un salt que és una resposta del poble precisament a aquesta paraula de Déu. Insisteixo, jo, inclús el sínodo dels bisbes del 2008, que es va parlar de la paraula de Déu en la vida i en la missió de l'Església, i després l'exhortació apostòlica postsinodal del 2010 del papa anterior, Benet XVI, va parlar precisament de vegades que no tenim paraules per pregar, o convertint en moltes ocasions nostra pregària en un monòleg, precisament el Salteri, diversos salms, es possibiliten donar-nos paraula inclús a cadascú de les nostres, com comentava abans, de les nostres circumstàncies vitals. I és també aquesta paraula de Déu posa forma concreta a com s'ha de jugar a Déu.
Els salms són 150. Aquesta 150. Numeració obeeix algun criteri? Sempre és igual en tots els textos bíblics?
En els textos canònics, sí. Hi ha més col·leccions. De fet, hi ha més salms a la Bíblia que els 150. Trobem inclús en la literatura profètica d'aquest mateix gènere literari. Però sí, els salms, en certa manera, intenten ser la Torà. La Torà pregada, la Torà són el més important de els cinc primers llibres de la Bíblia, Gènesis, Esdon, Nombres, Levític i Deuteronomi. De fet, hi ha els 150 salms, hi ha una divisió des del món jueu que fa també com cinc llibres d'aquells salms que intenten reproduir en forma de pregària aquesta la Torà.
Avui ens acompanya Javier Velasco, biblista, membre de la Junta de l'Associació Bíblica de Catalunya i també coordinador de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona. Ens ha presentat el llibre Els Salms, un diàleg sincer amb Déu. El recomanem especialment per Sant Jordi. Regals a preu popular per 4 euros amb 90 cèntims, editat per Claret, amb la col·laboració del Centre de Pastoral Litúrgica i l'Associació Bíblica de Catalunya. Dels Salms podríem seguir dient moltes coses, però podem recordar que en la nostra tradició religiosa i cultural també es canten molt, no? Hi ha un gènere musical que és el salm, des de Montserrat, des dels grans experts en música d'altres llocs.
Sí, música gregoriana, o sigui, sí, hi ha tota una tradició sí, precisament, perquè són és una pregària feta poesia i feta cançó, eh? I això està en les mateixes arrels de cadascú dels salms.
Hi ha algun salm que a vostè li agradi especialment, senyor Velasco?
A mi m'agraden molts. Per exemple, m'agrada molt el salm 23, que és el salm del Senyor és el meu pastor. El meu pastor, o m'agrada molt també el salm 131, que parla precisament de l'urant que es posa en les mans de Déu. O sigui, que hi ha tot un munt de salms que... Bueno, ara estava pensant precisament en el salm 131, que a mi, mira... No l'havia preparat, però és un salt que és
preciós. Podem reproduir-lo, ni que sigui parcialment. Sí.
Sí, sí. Senyor, el meu cor no és ambiciós, ni són altius els meus ulls. No vaig darrere de grandeses ni de coses massa altes per a mi. Em mantic en pau, tinc l'ànima serena, com un infant a la falda de la mare, com un petit infant se sent la meva ànima. Israel, espera en el Senyor, ara i per tots els segles.
És el salm sencer, que és molt curt, aquest 131. Sí, sí. Senyor, el meu cor no és ambiciós. El salm 23, la primera estrofa, segur que és molt coneguda per molts. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. Em fa descansar en prats deliciosos, em mena al repòs vora l'aigua i allí em retorna. Moltes vegades el text poètic, metafòric, alegòric, moltes vegades no sempre s'entén bé. A vegades cal meditar-lo per entendre'l i aplicar-lo a la vida, perquè és un llenguatge antic, també.
Sí, 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 no, tens tota la raó. Però, de fet, una de les coses que, a pesar de ser un llibre de butxaca, precisament les petites introduccions que ha fet el nostre amic Joan Ferrer també ajuden en aquest sentit. I a vegades diu, mira, això del Senyor amb el pastor, què vol dir? Mira, anirem a aquest petit comentari, bueno, i és precisament la figura del... Bueno, això és molt conegut, la figura de Déu com a pastor, que després també trobem en el Nou Testament, aplicat precisament a Jesús a si mateix, també és molt coneguda.
I tant que sí, doncs, podríem seguir reproduint parcialment molts salms, però ara que parlem de Joan Ferrer, recordem que aquesta presentació és de tots els salms, un per un, per tant, es pot consultar, si un llegeix un salm, els comentaris que fa Joan Ferrer, que són curts i molt, molt il·lustratius. Hi ha un altre salm, el 63, on la primera estrofa, ja que aquest programa surt al matí, a trenc d'alba, podem dir, diem, oh Déu, ets el meu Déu, a l'alba et cerco, tot jo tinc set de tu, per tu es desviu el meu cor en terra eixuta assedegada sense aigua. Jo tot tinc set de vos o tinc set de tu, també està molt utilitzada aquesta frase.
No, i tant que sigui, no, és preciós. És que no, trobem de tot, la veritat. Inclús alguns salms molt durs, eh? Per què? Perquè han nascut en circumstàncies molt, molt difícils. Alguns diu que tenen una mica de por als salms imprecatoris, eh? El salm, estic pensant, el salm 137, és un salm difícil, però és un salm que realment respon a una situació dramàtica, tràgica, i diu, bueno, i Déu també es fa ressò d'aquestes circumstàncies tan humanes i tan difícils que es poden trobar a la vida, eh?
El plor del qual parla aquest salm 137, sí. El plorar, que de plorar, vaja, tots ens trobem en situacions que fan plorar i moltes vegades la gent pensa on és Déu, no?, quan estem plorant. Gràcies, senyor Javier Velasco, per tots aquests comentaris sobre el llibre Els Salms, un diàleg sincer amb Déu, editat per Claret, amb l'Associació Bíblica de Catalunya i el Centre de Pastoral Litúrgica, que han impulsat una edició molt popular i molt apta per aquest Sant Jordi. Per Sant Jordi es promocionarà d'alguna manera?
No, i tant que sí, sí, sobretot a partir de Claret i del CEPEL, i nosaltres també, l'Associació Bíblica de Catalunya, farem promoció. I ja estem fet. De
fer avui aquí.
Aquí.
Molt bé, doncs, i que per Sant Jordi vagi tot molt bé a nivell de vendes, perquè realment val la pena aquest preu tan econòmic que molta gent pugui conèixer més els salms i el seu significat. Moltes
Moltes gràcies, senyor Javier Velasco, per haver-nos acompanyat. Vol afegir alguna última cosa?
No, moltes gràcies a vosaltres. No, invito, lo important no és comparar el llibre, que es pot ajudar, sinó pregar, i pregar en la paraula de Déu. Jo crec que aquest llibre està en aquesta línia, ajudar a fer a tenir una resposta del plegaria. La plegaria no és un monòleg, sinó, i aquest llibre intenta que sigui un diàleg, i un diàleg amb Déu.
Novament, gràcies, que vagi molt bé la difusió d'aquest llibre, Els Salms, un diàleg sincer amb Déu, editat per Claret. Gràcies, senyor Javier Velasco, biblista i membre de l'Associació Bíblica de Catalunya, així com coordinador de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona, fundada per vostè mateix, per Justino Martínez, i amb la col·laboració també de Quique Fernández, entre molts altres.
Exactament.
Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus.
Per exemple, paquet de 3 llaunes de tonyina clara en oli d'oliva Albo, només 4,99 euros. I per la compra de 2 paquets, t'emportes de regal una ampolla d'un litre d'oli d'oliva verge extra Coosur.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Preu vàlid a la península.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat.
Quart i mig de 10, abans de començar l'espai d'Història, Art i Patrimoni, us tornem a recordar, amics oients, avui que per aquest dissabte, a 9:45 de la nit, a la Basílica de Santa Maria del Mar, tenim 12 entrades dobles per vosaltres. Si voleu entrar en el sorteig d'aquestes entrades, heu d'entrar a la web www.radioestel.cat. Allà ens poseu les vostres dades i entrareu en el sorteig que farem demà passat divendres per aquestes 12 entrades dobles per a les 4 estacions de Vivaldi a la Basílica de Santa Maria del Mar amb orquestra i veus. És una oportunitat única de sentir en directe l'orquestra de cambra Leos Janacek amb el violinista Ivan Zenati a Santa Maria del Mar aquest dissabte per ajudar al finançament de les noves campanes a 9:45 de la nit. 12 entrades dobles. Entreu a radioestel.cat i apunteu-vos per entrar en el sorteig. I avui amb el canonge i delegat de Patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona, Josep Maria Martí Bonet, volem parlar de les germanes franciscanes missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora, les Darderes, amb les quals ell té molta relació, perquè aquestes religioses ens ofereixen un testimoni molt interessant sobre la persecució religiosa dels anys 30 i especialment durant la Guerra Civil, a partir d'un llibre que també ens comentarà avui el doctor Martí Bonet. Bon dia, mossèn Martí, benvingut.
Bon dia a tots plegats.
Bé, què és aquest llibre que es titula Antònia València i les darderes?
Bé, és un llibre molt voluminós, o sigui, té exactament 910 pàgines, quasi 1.000 pàgines.
Déu-n'hi-do, un llibre
d'història. I amb lletra petiteta, etc. I hi ha ben bé 785 cartes. Això és molt curiós, que durant la guerra, com sabeu vosaltres, va cremar tot les coses de les religions. Però, de fet, aquestes bones darderes que estaven, sabeu vosaltres, les darderes, que són això, com s'ha dit, franciscanes missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora, que van ser fundades per un cirurgià que es deia Darder, que estava en l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau. Bé, aquestes eren persones que es dedicaven als malalts, cuidant els malalts, la majoria eren infermeres, i eren persones molt estimades, i són molt estimades, doncs, per Barcelona. Doncs bé, havent-se cremat tot, pràcticament, esclar, anaven escrivint cartes, per exemple, doncs, a Amèrica, on també hi ha darderes, Amèrica del Sud, concretament a Buenos Aires, i aquestes cartes estaven allà, i jo, un dia que vam anar a fer, doncs, vaig anar a visitar-les, vaig dir, oh, això és interessant, i les hem portat cap aquí. Hi han detalls interessantíssims de durant la guerra civil nostra, i també, per suposat, d'anterior, que és molt interessant, perquè expliquen que aquestes bones darderes es dedicaven, doncs, a animar el dia a dia l'espiritualitat de la gent que estava perseguida. I això ho feien a través, doncs, com eren ells, elles eren infermeres, doncs, ajudant inclús els capellans que estaven a la presó Modelo. Hi ha detalls molt macos i molt interessants, i que aporten molt al dia a dia de les persecucions religioses. Sabeu vosaltres que s'han fet molts llibres sobre el martirologi dels sacerdots i dels laics i de les religioses que van morir durant la guerra, i després que s'han fet també algun llibre, i el qual jo he fet participar també, un llibre sobre, que en deien, diem, el martí dels temples, no? Però faltava el dia a dia, que això precisament aquest llibre ho porta. A més, amb testimonis directes, no és allò que hi hagi un historiador que expliqui. No, és el que diu aquella bona religiosa que escriu amb la seva companya que està a Amèrica, li explica tot el que passa aquí a Barcelona. Per tant, sabem detalls tan curiosos com els que, per exemple, doncs, esclar, els sacerdots celebraven cada dia missa. Un raconet com podien, inclús la Modelo, i a la vegada, doncs, esclar, els sacerdots necessitaven, doncs, el pa eucarístic, podríem dir, i així d'aquesta manera les darderes li feien, i després els sacerdots estaven allà, i les darderes, com tenien algun dineret, alguna cosa, els ajudaven. Bueno, una cosa, inclús la manera com traspassaven o portaven les sagrades formes, els diversos malalts o el que sigui, i a la vegada també com inclús el dia de Corpus van fer a dintre del Modelo mateix una processó de Corpus, els mateixos capellans, gràcies precisament a aquest ajut que feien les darderes. Detalls molt curiós.
Eren infermeres, una congregació fundada per una dona...
No, un home.
Ah, perdó, per un home, sí, disculpi.
Darder,
sí, d'aquí
veu. Sí, Francesc Darder, que era cirurgià, era un laic.
Exacte.
Molt bona persona, que inclús va deixar, doncs, el que tenia, el poc que tenia, perquè es poguessin dedicar dia i nit, diu, a l'hospital, eh?
Doncs les darderes, la persecució religiosa i la guerra civil 1936-39 és el títol d'una conferència que es farà a la catedral aquest dissabte, oi?
Sí, jo us invito molt especialment. Jo m'agradaria molt que vingués molta gent, perquè realment, doncs, veureu que són coses totalment bastant inèdites, no? Per exemple, doncs, com van anar a votar les monges abans de la guerra del 36, i com tantes i tantes coses que com ens poden explicar. I a més també ho farem precisament a 10:45 del dissabte que ve, d'aquest pròxim dissabte, a 10:45, i ho fem en un lloc que tothom coneix, que és el claustre. Però no el claustre, sinó a sobre mateix del claustre, que hi ha una gran sala, que en diem la Sala de la Mercè. O sigui, a 10:45, a la Sala de la Mercè.
Del claustre de la Catedral de Barcelona, on mossèn Martí Bonet avui... li podem dir que dimarts vinent, dia de Sant Jordi, nosaltres estarem allà fent la programació de Ràdio Estel des del claustre, per tant, a casa seva, eh?
I és curiós perquè després farem la missa baturra.
Ah, molt bé.
Ja portem diversos anys que venen gent allà a celebrar, que venen d'Aragó, bueno, que són de gent que viuen aquí a Barcelona i fan la seva festa dedicada a Sant Jordi.
Doncs el dia que Sant Jordi també és patró de l'Aragó, precisament. Aquest dissabte, això serà sí. aquest dissabte, dia 20.
Aquest dissabte, després de la conferència, farem la missa a Baturra.
Moltes gràcies, doctor Josep Maria Martí Bonet, per haver-nos acompanyat, com cada dimecres. Bona diada de Sant Jordi. Si és possible, ens veiem al claustre de la catedral dimarts vinent, dia de Sant Jordi. I si
clar
no,
que
fins,
sí.
Fins
a més, vull dir, jo sí que us demano que, per favor, feu aquest sacrifici de venir, que no serà un sacrifici, sinó que serà... disfrutareu molt escoltant anècdotes i coses interessants d'aquestes famoses darderes.
Doncs molt bé, doctor Martí Bonet, fins una altra. Recomanem avui especialment el llibre Antònia València i les darderes, anys 1901-1939. Adéu-siau, que vagi bé.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Aventura Solidària al Bisbat de Lleida. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Saps el que és un dia d'or? És un dia en què tot et surt bé. Et trobes millor que mai a la classe d'espinning. Et relaxes durant tota la tarda a l'espa. I a sobre el Corte Inglés aconsegueixes tot un 30% de descompte en una gran selecció de marques de llançaria i cotilleria. Gaudeix del teu dia d'or amb els 8 dies d'or del Corte Inglés.
Amb motiu de la festivitat de Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat, patrons de Catalunya, Productes Loca i Coti obsequien a tots els oients del Tot Sardana amb dos lots de 15 quilos cadascun de productes de la neteja. Només heu d'endevinar la pregunta següent.
Quina és la capital de la Sardana 2013?
O bé,
on se celebrarà la final de la 24a edició de la Sardana de l'any?
Truqueu al 93 409 27 77 o envieu-nos un correu electrònic a totsardana@gmail.com. Teniu temps fins al dilluns 22 d'abril. El Tot Sardana sempre difonent la dansa nacional de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural.
Comencem l'espai naturalment amb la col·laboració de Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes amb certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem, sobretot, millor demà. Des de Veritas, avui ens fa la seva explicació, ens fa la seva recomanació l'Eva Vilamajor. Connectem amb Veritas. Eva, bon dia.
Bon dia, Ignasi, aquí estic.
Doncs escolta, nosaltres encantats també de tenir-te avui per parlar en la introducció de l'espai naturalment sobre begudes vegetals.
Doncs sí, fixeu-vos que fa dies parlàvem i us vam proposar alternatives al sucre i avui hem pensat que també era una bona idea parlar-vos d'alternatives i substituts molt recomanables a la llet de vaca.
Sí.
En termes generals, les begudes vegetals, que són aquesta alternativa que us presentem avui, s'elaboren a partir de cereals, de llegums o fruits secs. La seva aparença és molt semblant a la llet de vaca, però per què us la recomanem? Doncs perquè, a diferència de la llet de vaca, són molt digestives, ja que no contenen ni lactosa ni caseïna, i a més estan lliures de greixos saturats i de colesterol. Penseu una cosa, jo crec que els humans som quasi l'únic mamífer que seguim consumint llet fora del moment de la lactància, I, de fet, els experts ens diuen que podríem alimentar-nos perfectament prescindint dels lactis. Ja n'hem parlat, però si recordeu, us vam explicar el cas del sèsam, que té una aportació de calci molt i molt elevada i, a més, és molt més assimilable pels nostres ossos. Ja en parlarem, si voleu, un altre dia, però en el cas de consumir lactis, el millor són els fermentats, els formatges curats, els kèfirs, els recuits de cabra i d'ovella. Però jo torno al que avui parlàvem, les begudes vegetals, perquè també hem de tenir en compte una altra cosa, i és que no ens alimentem d'allò que mengem, sinó del que el nostre organisme pot assimilar. I, per tant, les begudes vegetals, amb els seus components i les seves propietats, són una excel·lent alternativa. Ja per acabar, us en cito algunes. Probablement la més coneguda, la més habitual, és la de soja, que té una aportació de proteïnes molt similar a la llet de vaca. També tenim la beguda vegetal d'arròs, que té el gust molt dolç i és molt recomanable per persones que tenen problemes digestius. Jo crec que, de fet, és de les més digestives i, a més, és molt rica en glúcid. La beguda de civada, ideal per reduir els nivells de colesterol alt, per ajudar-nos i aportar molta energia al nostre organisme i, a més, és molt rica en fibra soluble. I, finalment, begudes que també podeu trobar a les nostres botigues Veritas, les begudes vegetals de fruits secs com la d'avellanes o la d'ametlles, que, a més de mantenir bé els nostres ossos, en general són molt i molt riques en proteïnes. Moltes... I fins aquí el d'avui.
Doncs això, fins aquí el nostre espai introductori amb l'Eva Vilamajor, que ens parla, com sempre, des de Veritas, des d'aquesta cadena de 25 supermercats que col·labora amb l'Espai Naturalment. Moltes gràcies, Eva. Ens retrobem dimecres vinent, si Déu vol.
Serà un plaer, com sempre. Bon dia, Ignasi.
Bona diada de Sant Jordi, que tindreu obert, evidentment, com cada dia.
Sí, evidentment. Aquí us esperem.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu, fins la setmana que ve. Adéu.
Avui saludem, com cada dimecres a aquesta hora, el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Doctor Pros, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Com ha anat la setmana? Bé?
Bueno, molt bé, molt bé.
Aquí sí. Parlarem avui de temes relacionats amb la salut perquè ens visita una pacient de la consulta del doctor Pros. Es diu Maria Rosa Pedrós Costa, té 67 anys i ha tingut alguns problemes que segur que amb la medicina natural ens explicarà que ha pogut resoldre. Maria Rosa Pedrós, bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Com estem?
Bé.
Bé, també saludem el seu marit que ens acompanya, Joan Lladó Cardona. Hola, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé, també.
Doctor, però la visita del marit de Maria Rosa Pedrós és perquè també, d'alguna manera, és artífex, no?, de tot
bueno,
el seu
d'alguna
procés.
Forma, això ens ho explicarà ara la Maria Rosa, però sembla ser que el preguntar com havia anat, és a dir, com havia arribat ella a la consulta, resulta que va arribar a través d'ell i, de casualitat, remenant la llibreria, vas descobrir un llibret de la Civada, que feia molts anys que estava editat, no?
Exacte.
Sí, sí.
Llavors vas entendre que aquest... Escolta, jo em sembla que això tenia ben a tu, no?
Sí, jo vaig veure i dic, mira, aquest llibre potser t'interessi, podies llegir a veure com et va. I sí, sí, vaig acabar, va agafar el llibre
sí.
I va començar a fullejar-lo i li va agradar i anava llegint i vaig veure que, per la cara que feia, que li interessava molt. I bueno, després ella pues, va començar a intentar pujar una mica en solfa tot això, no?
Bé, i...
Expliqui'ns
quins motius la van portar a visitar el doctor Pros, senyora Maria Rosa Pedrós.
Bueno, a veure, va caure a les mans meves, així a través del meu marit, doncs, un llibre del doctor Pros, parlant doncs, dels beneficis de l'avena o dels copos d'avena, del civada, etc.
Sí.
I, bueno, vaig pensar, mira, està bé, però fins aquí. Jo tenia... A veure, problemes de sobrepès, però, a veure, no perquè, en fi,
perquè
és alguna
perquè,
cosa,
perquè,
les hormones no funcionessin,
perquè
m'agradava menjar. Sí. I llavors, doncs,
I no t'estaves de res.
I no m'estava de res, exacte. Llavors, bueno, havia fet altra... Bueno, llavors també tenia la tensió alta... colesterol, els triglicèrids, bueno, en fi, tot aquell sucre, exacte.
El fetge una mica enfadat.
Sí, també.
Els triglicèrids disparadíssims, a 234, el colesterol a 245. Ho estic llegint els teus anàlegs,
eh? Sí, sí, totes les dades.
Llavors, tot això li va fer pensar que potser un canvi d'hàbits podria anar bé.
Sí, llavors, el problema era, sobretot, la pressió alta.
Això sí que no és cap
problema. Havia anat al metge, em donaven pastilles per la tensió i aquestes pastilles per la tensió doncs, potser havia pres o hi arribat a prendre de 12, 13, 14, 15 marques diferents. Unes, bueno, em feien sí baixar la pressió, però al cap d'uns dies les havia de deixar, perquè llavors em feien venir com una mica, jo no he sigut mai depressiva, però com pensava, això deu ser un principi, a veure, de depressió, una son, ganes de no fer res, ànims, i deia, no, no, jo, esclar, de caigut. Llavors, esclar, prendre les pastilles per la pressió, però que em produïssin aquest efecte secundari, tampoc m'interessava. I feia anys i anys i anys que buscava pastilles que anessin bé, però no n'hi havia cap, perquè unes les havia de deixar al cap de 3 dies, les altres al cap d'una setmana, les altres al cap de 10, potser com a màxim, perquè llavors em trobava d'aquesta manera, que no, que tampoc podia ser, no podia... Fins que, per casualitat, el meu marit tenia un llibre del doctor Pros i llavors, doncs, bueno, me'l va deixar, el vaig llegir i vaig pensar, bueno, doncs mira, potser sí, o sigui, el que diu, potser sí que ho podria seguir. Després també tenia un familiar meu que també havia pres avena i llavors vaig dir, mira, el que feia una tia meva que en sabia molt i que... I a veure, mira, el mateix del doctor Pros. Bueno, doncs molt bé, vaig començar. I vaig començar passant Nadal, o sigui, l'endemà de Sant Esteve vaig dir, bueno, a veure, hem dinat bé per Nadal i Sant Esteve, a veure, comencem una mica.
Això aquest any passat. Aquest desembre passat.
Sí, sí, sí. Llavors vam dir, bueno, ara demanaré hora al doctor Pros per veure, perquè és que, esclar, bueno, jo vaig fent segons aquest llibre, però, bueno, a veure, el vull conèixer. O demanem hora, exacte. I a partir d'aquell moment, bueno, sí, vaig continuar amb els flocs d'avena i, bueno, i llavors, doncs, seguint més bé les pautes i dient-me, doncs, en fi, que, com ho havia de fer, bé, esclar, d'una manera una mica més, esclar, diferent.
Més acurada,
exacte, de com el llibre. I, bueno, i fins avui... La qüestió és que amb poc més de, no ho sé, el doctor Prost té les dades meves, però bueno, m'ha baixat el sucre, m'ha baixat el colesterol...
La pressió arterial
més estabilitzada... tot, i em trobo molt bé. Ignasi, a més, tinc molta energia i em trobo molt
i
bé.
I això fa en 3 mesos, això? Han passat 3 mesos des de Sant Esteve fins ara.
Va arribar un 28 de gener d'enguany, d'aquest any, no? 28 de gener.
Sí, llavors...
Fixa't que aquí tenim una analítica del desembre, del 2012, en poca broma, sucre, 150.
Això és altíssim.
12. Quant temps ha passat fins al 3 d'enguany? 3 mesos?
Doncs sí, dos mesos i mig. Sí,
estàs a 99, o sigui, ha baixat 50 punts. La hemoglobina glicosilada, que estava naturalment en una franja patològica, l'has normalitzat. Uns triglicèrids, que estaves a 234.
No ho sé, ja no.
Bueno, mira.
Sí, ho estem veient ara. Fins a 160.
A 160. És a dir, que has passat de la patologia extrema a una normalitat absoluta. El colesterol de 245 a 170. El dolent, ja saps que hi ha el colesterol.
Sí, ja sé que n'hi ha un de bo i un de dolent.
Doncs el dolent, de 157, has baixat a 90. I el bo, de 40, has pujat a 46. És a dir, tot això gràcies a la civada.
Ah, sí, exacte.
Això no va dir, doctor, però la civada, bàsicament, ha estat el que ha permès això?
Sí,
cada dia, és que no cada dia un flash.
És que no fes res més.
No. O sigui, a veure, m'he trobat... No n'havia menjat mai.
I el pes, escolta, i el pes què?
Ah, i el pes, sí, 10 quilos.
Mira, vas arribar amb 71 i mig, i mira...
64-50 pes actualment.
Sí, i que quan vaig venir a la consulta ja feia uns quants dies...
És a dir, n'ha perdut 7 en aquests 2 mesos.
Sí, i a mi em consta 10, perquè, és clar, com que vaig començar abans de la visita, perquè, és clar, no hi havia temps de demanar hora, bueno, i estava espantada per aquesta analítica, llavors vaig dir, bueno, doncs, potser el dia de Cap d'Any, sí, llavors aquell dia vaig tornar a menjar, i el dia dels Reis, però entre Cap d'Any i Reis, jo, doncs, esclar, vaig fer el règim a la meva manera. I, bueno, i així es m'ha anat. Doncs, molt bé, o sigui, he notat, a veure, he menjat molt menys, el menjar que he menjat m'agrada, a veure, molt menys en relació amb el que acostumava a menjar. De tota manera, no he passat ni mica de gana. Aquest menjar nou de civada m'agrada. Sí. Jo, la veritat,
això
és que ja
ajuda,
el tinc incorporat en la meva dieta. Jo ja, això ja és una cosa que jo ja, en fi, penso continuar seguint.
Quan pren la civada? Al vespre, per exemple?
No, m'agrada tant que, bueno, potser un riurà no farà riure.
Sí, a veure, el teu...
El meu deu ser una mica exagerat.
És una mica extrem, encara que és veritat que jo em trobo persones que han incorporat, és a dir, no sigui perquè estan agraïdes de lo bé que es troben després de fer la pauta aquesta de la civada, no? Però els agrada tant que llavors s'incorporen i diuen, és que jo ja no sabria menjar d'una altra manera.
Això és el que m'està passant a mi.
A veure, ja no ens enganyem, hi ha gent que es passa en la vida menjant un croissant en cafè llet, no? Sí, i llavors, exacte. Ara imagina que això els hi recomanéssim nosaltres, ens diré, escolta, aneu a fer punyetes. Són gent que a mi també em fa molta gràcia. Vas a un viatge d'aquests que es fa, doncs, no sé, és igual, un país tropical, amb aquells bufets fantàstics, i la gent segueixen menjant el mateix que menjaven a Barcelona.
Barcelona,
és
oi?
Que això ja sí. És el colmo, no?
Sí, 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 sí. I allà hi ha unes fruites.
Sí.
Molt bones.
I és així, això ho hem
sí,
vist
sí,
tot,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Doncs, els bueno, hàbits, quan agafes un hàbit així...
És molt difícil, és molt sí, difícil tancar. Però, esclar, quan tu canvies un hàbit, aquest hàbit et millora la salut...
Llavors, clar, et millora la salut i, a més...
Què està passant aquí, no?
No és cap sacrifici prendre'l. Llavors, és clar, ideal, fantàstic.
Doncs avui Maria Rosa Pedrós ens ha explicat com ha baixat uns índexs preocupants sí. per la seva salut, sense tenir cap malaltia concreta, però bé, d'alguna
no,
manera eren patològics.
Que penses, sí, però és sí. que donaves cap una diabetes, és a dir que...
tal... Això em van dir, llavors, esclar, és quan vaig dir...
Ara és esclar, capçalera la renyaven,
sí, sí,
eh?
I tant. Sí. El no meu metge de capçalera em deia que no podia ser... Que...
S'enfadava molt.
Molt.
Sí, sí.
Però llavors, és clar, les pastilles no que em donava, que jo dic pastilles, no ho sé, comprimits, que és més bonica la paraula, o més, els comprimits que prenia, el medicament que em donava, bueno, no ja m'anava bé, sí. Però a la llarga no el podia continuar.
Doncs bé, dèiem que Maria Rosa Pedrós ens ha explicat el seu recorregut per la medicina i els seus últims 2 mesos i mig en mans de la medicina natural, 100% eficaços, amb la civada només. No, no, no li heu hagut de fer, doctor Pros, cap altre tractament?
A
alguna
veure,
cosa li heu fet?
També alguna cosa més han fet, no? Que si alguna homeopatia, potser... El que passa que haig de fer així una cosa. Ens vam veure a la consulta l'altre dia i llavors... Algo que no m'havies comentat el primer dia, perquè el primer dia la cosa va ser molt completa,
sí, sí.
Hipertensió i sobrepès.
Esclar, perquè...
I llavors em diu, escolta, què puc fer pels encostipats? Em vas comentar.
Sí.
Perquè això, i et vaig dir, dic, bueno, demà, com que ens veurem a la ràdio, en parlarem, perquè així també
sí, sí, sí.
Que vostè té encostipats freqüents?
Sí, explica'ns això, perquè ara et dona la solució.
Ah, bueno, a veure, vaig tenir un encostipat quan era molt jove, el meu fill petit encara anava a coll, molt petit, eh? I vaig tenir un encostipat que em va durar 3 mesos a l'estiu. El mes de juny el vaig començar, llavors vaig pensar, bueno, ara amb la calor ja et passarà. El mes de juny no em va passar, juliol tampoc. Agost vaig pensar, bueno, molt bé, a Castellterçol ho curarem tot. A Castellterçol no vaig curar res. I al final del mes d'agost, sense esperar l'últim dia, el 30 o 31 jo, vaig haver de baixar a Barcelona, perquè la veritat és que era un encostipat molt fort, de pit, i que... darrere les orelles, o sigui, ja em feien mal les orelles. Jo, com que el meu fill anava a coll, pensava, bueno, m'ha estirat els cabells i m'ha fet mal. Res de tot això, i aquest encostipat, al final el vaig curar, vaig haver d'anar amb un pneumòleg, sí, el vaig curar. Però a partir d'aquell moment, ja sempre més, em van venir uns encostipats molt forts i... bueno, els he superat tots
amb regularitat,
que jo crec que és de resultes d'aquell encostipat fenomenal que va durar 3 mesos.
Com si fos sí, mal curat. O
llavors tu m'explicaves
sí,
que
mal
prenies
va durar massa.
Molta pantomicina i que ella està convençuda que aquesta pantomicina que
sí,
havies pres
em va atacar l'oïda.
Et va afectar l'oïda sí. I ara hi ha una hipoacúsia. O sigui, una,
es pot sí, una mica. Sí, sí. Bueno, tu dius clar, molt, jo, esclar, jo no ho noto tant.
Quan dius
però,
que
bueno.
El nomòleg que et va receptar, bueno, et va donar l'antibiòtic de
sí,
torn,
sí.
No? Doncs, esclar, és aquesta diferència que parlem entre la medicina natural i la medicina tradicional o química. El nomòleg el que va fer és atacar en aquells moments el símptoma, però sí. No la causa. No. I la causa probablement és això que explico sempre, dels mocs acantonats a les cavitats nasals, que són els responsables després de tot un seguit de patologies, no? I bé, el tema que em plantejava és aquest, és a dir, que a partir de setembre-octubre, no?, sistemàticament,
sí.
Ja caus malalta, ja estàs...
A veure, no malalta, però... agafo uns encostipats tan forts que per lo que una persona diu estic encostipada, li passa al cap d'una setmana i hi ha uns dies de puja, uns dies de baixa i està arreglat. El meu, no. És un
estípac,
s'allarga, haig d'estar a casa,
no puc altos.
Sortir, sí, i sobretot en el pit, llavors... Carme, no massa, però llavors se'n baixa immediatament en el pit i llavors en el pit... Aquell és el problema.
Solucions, aquest, sí,
Maria Rosa,
aquest problema.
Solució, l'autohemoteràpia. És a dir, allò de la vacuna que et vaig comentar, no? I ves, i avui en parlarem. Sí. Traiem sang de la vena, la barregem amb un producte homeopàtic i la tornem a reinjectar en la massa muscular. Això genera, és una mena d'input, un impacte que generem en el cos perquè aquest faci que les teves defenses, el teu sistema immunològic més fort, més potent. Per tant, això és el que farem a partir de setembre-octubre, que és quan tu comences doncs, a estar en aquesta situació. Això es fa un cop a la setmana, farem 7, 9 o 10, i aquí s'ha acabat el tema. Res més. I llavors, naturalment, de fons, que ja ho has començat a fer, rentats nasals amb aigua de mar.
Avui començarem. No he tingut temps aquest
dematí. De fet, també una de les coses...
Ho farem, això com rentar-se les dents.
A veure, sí, ens hi haurem d'acostumar.
Aquesta gran sequetat ocular.
Ah, sí, també.
La gent gran, doncs, noten aquella molèstia en l'ull com de sorreta.
Sí, sí, sobretot a l'estiu, quan fa més calor, esclar, més.
Sí, doncs llavors el que hem de fer són rentats amb el Quinton Isotònic Spray. I, doncs, també s'ha acabat el problema.
El Quinton Isotònic cada dia i l'autohemoteràpia, de la qual ja hem parlat altres vegades, l'autovacuna,
que això la farem
8 o 10 sessions a l'octubre. Doncs queda dit, i també si algú ens escolta i té aquests problemes de refredats freqüents, segur que és molt bo posar-se en contacte amb el doctor Pros per solucionar-lo. Tenim el telèfon, les línies obertes, avui el donem molt tard, doctor Pros, perquè em sembla que era molt interessant el testimoni de Maria Rosa Pedrós i del seu marit, però els oients que vulguin poden dir la seva, encara tenen uns minuts per trucar-nos al 93 409 27 72 93 409 2772. Animeu-vos a trucar-nos, tant si heu tingut problemes de refredats freqüents com si teniu aquests índexs de les analítiques que poden ser preocupants a partir de certa edat, especialment els triglicèrids, el colesterol, la pressió arterial i altres variables d'aquestes,
sí,
el sucre, oi?
Però a mi, Maria Rosa, m'agradaria afegir que el que m'explicaves, no, que l'hivern agafa uns encostipats brutals, no? I llavors tot comença amb un mal de coll.
Ah, sí.
Això és típic a la gent, és curiós, no? Comença amb un mal de coll i acaba el pit. I tot això acompanyat d'una traqueïtis, amb aquella tos,
sí,
tan
també.
Desagradable.
Sí, sí, desagradable,
no?
Sí.
És a dir, que tu em comentaves que empalmo un encostipat amb l'altre, m'ho deies a l'altre.
Sí, sí,
dia,
sí,
eh?
Va haver-hi una època. Ara, com que ja pràcticament ja hi estic acostumada amb aquests encostipats, jo ja previnc, o la meva manera, on bonament puc, previnc aquest encostipat, Em comença i llavors procuro... Ara,
doncs, mira, pensa
va durar
que,
uns anys que sí. Tenia uns encostipats
pensa,
llarguíssims.
Rosa, que aquests encostipats comencen gràcies als mocs acumulats de les cavitats nasals. Pensa que les cavitats nasals, estem parlant d'una quantitat enorme de forats aquí, o sigui, aquí en la part central de la cara. Això s'omple de mocs, aquests mocs d'alguna forma s'oxiden.
I que no es noten, perquè puc tenir,
baixen,
però jo no noto absolutament res.
No, però van baixant silenciosament, coll avall. Diguem, aquí dalt tenim la fàbrica. És a dir, les cavitats nasals és la fàbrica dels mocs. El coll és un magatzem de trànsit, però un magatzem. Llavors, la part final, on te van a parar? Doncs a pulmó. I d'aquí venen llavors les bronquitis, les pneumonies, les bronquiectàcies, quan aquests mocs no els podem drenar. I, per tant, la solució comença... ja rentar-nos el nas. És a dir, si tenim la paciència de rentar-nos diàriament el nas, tot això ja ho evitaríem. I probablement tu, al moment en què comencis a practicar això i et fem aquesta vacuna, que seria l'equivalent, no té res a veure, la vacuna famosa, la estacional, que doncs donen a la Seguretat Social, nosaltres el que fem és convertir la sang, en aquest cas la teva sang, en el teu millor medicament. És a dir, que agafem 2-3 centímetres i la reinjectem a la massa muscular. Això és quelcom que, de fet, a medicina s'ha fet tota la vida. Moltes vegades, quan jo faig aquest tractament o el proposo a algú amb la mateixa circumstància, em diu, però si això ja m'ho havien fet a mi. És a dir, no, a casa la gent comenta que un metge tenien doncs, algú de la família que feia furuncles. L'altre dia mateix una senyora gran va comentar que quan ella era petita, una dona que en aquells moments tenia 78 o 80, em comenta que de petitona tenia orzuelos, no sé com...
Sí, mussols.
Mussols, però uns mussols potents que s'infectaven, no? I diu, fins que mira, un metge de capçalera em va recomanar que em fessin una vacuna, treure sang, i que en aquella època ningú es va atrevir a fer-ho, fins que va trobar una infermera molt espavilada, que tenia una habilitat especial, i li va fer el tractament, i ho escolti, mai més de la vida fins avui. No?
Sí,
doncs,
sí.
Per tant, et dic això perquè aquest tractament, n'hem parlat aquí moltes vegades, és el que et farem.
Molt bé, doncs, pues sí, sí. Sí.
Doncs bé, escolti, amb el testimoni dels milers d'oients que ens escolten, ha estat
bueno,
vostè
de fet,
ja...
De fet, Ignasi, ell ho ha sentit aquí moltes vegades.
Sí, no, i tant, això no em sona gens estrany, eh? No és la primera persona que rep aquest... aquest anunci de tractament.
Bueno, nosaltres que fem de tant en tant un qüestionari per saber dels múltiples tractaments que fem, i llavors la gent, curiosament, l'autohemoteràpia, que se'n diu, és un dels més apreciats.
Sí.
Perquè després es veu la millora, o sigui, una persona es nota molt millor.
Bueno, mira, la mateixa Maria Rosa, ja, potser l'any que ve, és a dir, esperem passar l'hivern.
Esperarem
perquè ens diguis a veure si teníem o no teníem raó.
Això farem
que
balanç.
Que sigui tan efectiu com els flocs d'avena.
Això, el període caravada, primavera, estiu, tardor, hivern, oi? Ens dirà com ha anat, si ha tingut refredat, si no...
A veure, espero que...
Molt bé.
Que trobi la solució.
Moltes gràcies per la seva presència. Encara teniu pocs minutets, si voleu fer alguna trucada, amics oients, al 93-409-2772. Doctor Pros, recordem que qui tingui aquestes situacions, com les de la senyora Maria Rosa Pedrós o altres, doncs pot posar-se en contacte amb el doctor Pros i amb la Medicina Natural. El telèfon de la consulta del doctor Pros és el 93-212-1504. Això a Barcelona, també a Solius, els dissabtes, suposo que cada dissabte visitant també, no?, persones de les comarques de Girona.
Sí, 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 sí. Solius s'ha convertit ara ja en una referència en el mig del camp, no? Uh-huh. Llavors, doncs, esclar, poder fer medicina a Solius, i medicina natural és tot. És un aconteixement i una experiència que a mi no em costa res, no? Estàs fent...
Enmig de la natura, oi?
Sí, perquè fins i tot el que és la primera visita la fem a sota l'arbre. És a dir, la primera visita, que és sempre el més complicat, doncs sentats a sota l'arbre, sentint els ocellets...
Allò, no? Solius, jo sí. No hi he estat, he passat amb cotxe i...
No hi has estat mai.
No, anant cap a la Costa Brava, sí, doncs, bueno, sí. Veus Solius, això, sí. I llavors he pensat el monestir, que és el que em sona a mi,
sí,
de Solius...
Costat, efectivament, sí.
I és el que em sona, eh?
Els monjos ja fan conya, no?
Un lloc molt bonic.
Algun pacient que després se'n va veure els pessebres o va sentir missa allà a Solius, i dius, clar, jo he vingut a veure el doctor Pros aquí, segur que ja està menjant cibada, no?
Els monjos ja el coneixen,
ells no diuen res, però jo crec que també en mengen.
Sí, sí. Bé, doncs tenim una trucada molt ràpidament. Anna de Cornellà, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui breument, mire, sisplau.
Mire, yo soy una persona bronquítica desde muchísimo tiempo y me pongo vacunas especiales que me hacen en Madrid o no sé dónde. Y bueno, gracias a esto, no sé, pues voy tirando, pero lo paso muy mal.
Moltes gràcies. L'hem de deixar perquè tenim molt poc temps. Moltes gràcies per la seva intervenció. Ens escoltarà a través de la ràdio. Bon dia. Bé, aquesta situació de bronquitis. Bronquítica, ha dit, oi?
Sí, perquè
per tant, una tendència...
la Maria Rosa, tu no ho has sentit, aquesta trucada d'una senyora que té bronquitis de repetició i envia unes vacunes de Madrid. Bé, sempre és la mateixa història. És a dir, si ens netegéssim el nas, no arribaríem en aquesta situació.
Escolta, llavors, jo li diria... Aquesta prevenció és una prevenció
molt... Sí, però bueno, jo li diria, per ser efectiu, el més ràpid és que ens truqui a la consulta i li donem la solució, perquè la tenim des d'una forma natural.
El 93-212-1504, a la consulta del doctor Pros al carrer Montaner, també hi ha el balneari respiratori on es pot anar...
Sí, no, però vull dir aquesta senyora que no perdi el temps. És a dir,
que hi vagi.
Que vingui i li resolem el problema.
Gràcies, doctor Miquel Pros, gràcies Maria Rosa Pedrós i Joan Lladó. Fins un altre. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Ràdio Estel. El dissabte 20 d'abril, a les 9 de la nit, al Teatre Municipal de Girona, un esperat concert. Marina Rossell canta Mustaki. Amb l'estrena de noves adaptacions de Mustaki, aquest cop triades per ell mateix, i l'homenatge especial a Salvador Espriu. Marina Rossell, el dissabte dia 20 a les 9 de la nit al Teatre Municipal de Girona. Que no t'ho expliquin.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè provis cada dia com en són de bons.
Per això tens el llucet de palangre per només 7,99 euros.
A més, ara a Hipercor trobaràs un 20% de bonificació addicional en centenars de productes.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Preu vàlid a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Ja sabeu, amics oients, que el dia de Sant Jordi estarem al claustre de la Catedral de Barcelona. No us perdeu la possibilitat de veure'ns i que nosaltres us vegem si teniu aquesta opció de venir al claustre de la Catedral de Barcelona durant tot el dia de Sant Jordi, dimarts vinent. Ràdio Estel també regala 12 entrades dobles per Santa Maria del Mar aquest dissabte. Entreu a radioestel.cat i ompliu-nos amb les vostres dades. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el David García, el Ferran Capdevila, el Gerard Campos, el Gerard Carrió, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, adeu-siau.
Ràdio Estel.